COPE Catalunya i Andorra.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts un dia més al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. I avui dissabte, en la primera hora de programa, comencem parlant de gastronomia, precisament la de casa nostra. Catalunya serà regió mundial de la gastronomia l'any 2025. Aquesta és una iniciativa impulsada per l'Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme i és un guardó atorgat per un jurat independent i internacional d'experts de diferents àmbits de competència com ara el turisme, la cultura, l'hostaleria i l'agricultura. El govern destinarà 9 milions d'euros per iniciatives que posin en valor el seu potencial com a referent enogastronòmic i nosaltres volem parlar amb la professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, la Sílvia Aulet. Sílvia, molt bon dia.
Bon dia.
Quina és la finalitat d'aquest títol?
A veure, la finalitat és donar visibilitat a tot el que s'ha fet a nivell de gastronomia, sobretot, i també, d'alguna manera, és un reconeixement a la feina ben feta que s'ha estat fent els últims anys. Pensa que Catalunya ja havia estat regió europea de la gastronomia el 2010, per tant, d'alguna manera és com dir que se segueix treballant en aquest àmbit i que s'hi segueix sent present.
Exacte. I com s'ha arribat fins aquí?
A veure, al final és una feina de tots i és anar sumant esforços. Una de les coses bones que va portar aquest primer guardó de Regió Europea de la Gastronomia és que va posar a treballar conjuntament agents de sectors molt diferents. És a dir, no, la gastronomia ens sembla que és un, però realment hi ha moltes persones que treballen, des dels productors i tot el que seria el sector agroalimentari, tot el que seria el tema més serveis i turisme a nivell de restauració, però també doncs, a nivell d'universitats, i per tant, d'alguna manera, és la suma de tots aquests esforços, no? I a l'aprendre a treballar una mica conjuntament, tot i que encara ens queden coses per fer, doncs la veritat és que, no? Sobretot és això.
Clar, al final dona la projecció també, no? A nivell internacional. Com és d'important això?
Això és important per molts aspectes, diguéssim, però d'entrada pensa que a Catalunya el sector turístic és molt important. Abans de la pandèmia representava prop d'un 13% del producte interior brut. Evidentment, amb la pandèmia això es va frenar, però és un sector que també veiem que s'està recuperant i, per tant, que genera un impacte econòmic important. Per tant, aquest reconeixement, d'alguna manera, també el que fa és ajudar, no, a posicionar-se a nivell turístic i, sobretot, a posicionar-se en un sector que és el del turisme gastronòmic, que és un sector també molt interessant, perquè al final el turisme gastronòmic no té una estacionalitat tan marcada com podria ser el turisme de sol i platja, perquè, clar, gastronomia és tot l'any, i a més ho pots vincular, doncs, això, no?, al producte de temporada, i per tant, doncs, no?, saps que al febrer pots posicionar uns productes, no?, o a l'hivern pots posicionar uns productes, etc. Per tant, no?, sobretot això, des del punt de vista aquest del posicionament, és molt important.
Exacte. Perquè gastronòmicament parlant, de què és el que ens hem de sentir més orgullosos? Què és el que ens diferencia de la resta?
Mira, jo crec que un dels grans punts forts, però també a vegades a nivell de comunicació pot ser complicat d'explicar-lo, és la gran diversitat que tenim tant de productes com de receptes. Al final, Catalunya és un territori relativament petit en el que tens productes del mar, productes de la terra, productes de muntanya. Per tant, aquesta diversitat no la tenen altres llocs, perquè bueno, les condicions d'allà on estem, tant a nivell geogràfic, no, climàtic, etc., són les que són, i en aquest cas doncs, això és un dels grans elements. Combinat això, hi ha una gran diversitat també a l'hora de preparar aquests productes, no? I tens doncs, des de receptes que barregen, no, productes del mar amb productes de la terra, mars i muntanyes, no? Tens, i per tant això també és un altre element. I després el que hi ha també que és molt important és la tradició, és el llegat, és a dir, els primers, o sigui, tenim documents ja de, no, el llibre del Sant Sovi, per exemple, que ja ens parla de cuina catalana i ens parla de receptes, hi ha una història que ha anat evolucionant, però de la que encara, no, pocs països poden dir que tenen tota aquesta documentació sobre les receptes, sobre com ha anat evolucionant la cuina, i aquesta tradició a més, avui en dia es barreja amb la innovació. Tenim, no, grans cuiners que estan fent gran feina innovant i millorant aquesta tradició. Per tant, ostres, tenim molts elements destacables.
Al final també és un sector compromès amb la sostenibilitat, no? I en tot el que envolta això també, no?
Sí, al final, a veure, tot el que és evident, que tot el tema vinculat, per exemple, amb el treball que dèiem, no?, el producte agroalimentari i així, cada cop més hi ha més iniciatives, no?, en pro de la sostenibilitat i en pro de treballar d'una manera, doncs, més sostenible. I sí que és veritat que aquí potser en alguns casos ens faltaria, doncs, treballar una mica més en aquest àmbit o potenciar-lo una mica més, però també hi ha iniciatives que ja s'estan començant a donar a conèixer en aquest sentit i, per tant, és important destacar-ho també, i sobretot el que hem de tenir molt clar és que és una de les línies que s'ha de treballar i que s'ha d'anar potenciant.
Imagino que aquest títol, no, podem dir, és una nova oportunitat també per posar en valor la cuina que es fa a Catalunya i també en donar visibilitat als cuiners que tenim, no?
Sí, al final tots aquests reconeixements ajuden a això, ajuden a fer més visible aquesta feina. Llavors, és veritat que s'ha de veure no, de cara al 2025, a veure quines accions es fan concretament, no? I què és el que es fa per treure-li el màxim suc possible aquest guardó, però al final és això, és posicionar els nostres productes, posicionar els nostres cuiners, posicionar el nostre territori.
Una fita per millorar aquesta autoestima del sistema productiu, d'elaboració i també de la cuina d'aquests aliments, que segur que, doncs, a partir de les iniciatives que plantegeu de cara al 2025, doncs, es podrà aprofitar i, com tu dius, Sílvia, treure-li tot aquest suc al guardó, no?, el títol com a regió mundial de la gastronomia.
Sí, sí, és una feina que s'ha de fer i que s'ha de, bueno, i que ara més que mai s'ha de treballar conjuntament.
I tant. Doncs Sílvia Olet, professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, gràcies per parlar amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies. I ara us plantejo una sèrie de preguntes. Esteu satisfets amb el vostre lloc de residència i amb el vostre habitatge? Us pregunto això perquè, d'acord amb l'estudi Satisfets amb la nostra llar, elaborat per Grup Mutua Propietarios, encara que tinguéssim l'oportunitat de canviar de residència, un 60% dels catalans assegura que desitjaria continuar vivint a Catalunya, mentre que un 33% estaria obert a nous destins a Europa. A més, l'estudi, que aprofundeix en les percepcions dels catalans entorn als tipus i a la ubicació del seu habitatge i també als seus desitjos de cara al futur, destaca que els catalans més satisfets amb el seu lloc de residència són els barcelonins, amb un 91%, seguits dels gironins, els lleidatans i també els tarragonins, tots ells amb un 89%. En parlem de tot plegat amb el delegat de Barcelona del grup Mutua Propietarios, el senyor Ramon Gómez. Ramon, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, com és això?
Bueno, el nostre estudi el que ens diu és el que tu comentaves ara mateix, que en principi en general els catalans estem bastant satisfets o força satisfets amb el lloc de residència que tenim, però sí que és cert que si es plantegés aquesta possibilitat de canviar de residència, un 60% continuaria desitjant viure a Catalunya, mentre que un 33% sí que estaria obert a nous destins. Tot i això, la possibilitat de viatjar o de viure fora del país encara és una mica llunyana, però, en canvi, quan es planteja el tema de viure en altra comunitat autònoma espanyola, sí que, en concret, cada 6 de cada 10 encastats sí que manifesten que triarien una altra regió per viure.
Exacte.
En concret, es parlava d'Andalusia, País Basc, Illes Balears, Illes Canàries, amb aquest ordre.
Exacte, justament t'anava a comentar això, no?, de que Al contrari, sí que es plantejarien, doncs, traslladar-se a una altra comunitat autònoma, com bé comentaves. Andalusia, la més desitjada, dius, no?
Sí, és el que surt a l'enquesta, sí, sí.
Uh-huh. I se sap el per què, els motius?
Bueno, la climatologia, sobretot, que és molt més, diguem-ne, càlida, i suposo que la manera d'entendre la vida, no?, que és una miqueta potser més relaxada, no?, que potser aquí a Catalunya, no?
Uh-huh. D'altra banda, també podem dir que tenim clares les nostres preferències en quant al tipus d'hàbitat, oi?
Disculpa, en quant al tipus d'hàbitat?
En quant al tipus d'hàbitat.
Sí, 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 mira, en quant al tipus d'hàbitat, un 25% li agradaria més viure en una petita o mitjana ciutat.
Uh-huh.
Un 23% es decantaria per persones de costa, un 18% tindria un poble, un 11% zones rurals, i només un 9% al centre d'una gran urbe. I les afores, un 8% en sortia a l'enquesta.
Clar. Sí, sí, i els motius se sap. Sabeu el perfil també, per exemple, de la gent que ha decidit més tirar per una banda que per una altra?
Aquí també el que notem és que els efectes de la pandèmia, el fet del teletreball, fa que molta gent que abans vivia més en zones més urbanes, com ara teletreballa i busca una cita més espai a casa per poder, doncs, teletreballar, sí que està marxant a fora de la ciutat per guanyar l'espai, no? Amb un preu similar al que estàvem pagant a la gran ciutat, tenir disposada de més metres quadrats en un habitatge fora de la ciutat o més lluny.
Mm-hmm. D'altra banda, també podem dir, no?, que l'edat seria el principal element promotor d'aquest canvi, no? Sent els menors de 35 anys, potser els que sí que confirmen que ho farien, que marxarien.
Sí, és així. Primer perquè la joventut ja té aquest dinamisme dels canvis, no?, de l'inconformisme, no? I ja quan ets una edat més madura, doncs ja estàs al pis on en principi volies estar i et trobes més còmode, no? Però a banda d'això també és cert que la gent jove s'acostuma a més amb règim de lloguer i té més facilitat per canviar. Quan estàs en un pis de propietat, un canvi de residència sempre és una miqueta més complexa, no? Has de vendre, impostos, etcètera. En canvi, canviar d'un pis de lloguer és com molt més senzill, no? I això, pues, també promou que hi hagi més moviment amb aquest trans d'edat, no?
Exacte. En concret, també, més del 50% de les persones que estan de lloguer afirmen que es mudarien en els propers anys, no?, en els pròxims anys. Igual que també els que habiten en habitatges més petits, en canvi, hi ha d'altres que no, depèn també de l'habitatge, diguem, no?
Sí, sí, és l'altre factor principal, no? Uh-huh. Evidentment, si tens un pis petit, potser pues, quan ets jove tens una parella i un pis petit ja hi fas, quan comences a tenir crios, pues, evidentment has d'ampliar espai i tothom volem tenir un pis més gran, no? Vull dir, és una aspiració que tenim tots i és normal que la gent que comença amb un pis petit pues, vulgui anar creixent a mesura que creix la família o les seves possibilitats econòmiques, no?
Exacte. Sí, sí, doncs moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquest estudi que heu fet. Aquest estudi, per exemple, com va sorgir?
Bueno, dins del grup, que som un grup immobiliari, vull dir, assegurador immobiliari, i sempre tenim aquest neguit per veure pues, una miqueta pues, com la ciutadania entén el tema de l'habitatge, el tema del lloguer, la propietat, vull dir, les inquietuds que tenen, els estudis de mercats que fem, per veure d'adaptar els productes i serveis del grup a la població catalana i espanyola en general, no?
Uh-huh.
I per això aquests estudis que fem bastant sovint.
Doncs Ramon Gómez, delegat de Barcelona del grup Mutua Propietarios. Gràcies per parlar amb nosaltres.
A vosaltres, un plaer.
Gràcies. Un dels animals que més ens preocupen durant l'estiu són els mosquits. Les seves picades i els seus brunzits a mitjanit poden arribar a desesperar-nos, però aquesta situació sembla ser que podria tenir una aviat solució. Us imagineu què passaria si poguéssim saber on són els mosquits en tot moment? Doncs un projecte pioner liderat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes ha creat una aplicació amb un mapa interactiu que permet conèixer gairebé en temps real on són aquests insectes arreu d'Espanya. En parlem amb el codirector de Mosquito Alert i també investigador del Consell Director d'Investigacions Científiques del CESIF, el Frederic Bertomeus. Frederic, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, aquesta investigació uneix, per una banda, ciència ciutadana, no?, i també en Big Data, amb aquesta aplicació de Mosquito Alert.
Sí, exacte. Penseu que fer un seguiment d'aquests mosquits, de les poblacions de mosquits, en veritat el projecte està interessat en mosquits que són transmissors de malalties, tipus mosquit tigre, no?, doncs la dinàmica d'aquestes poblacions de mosquits és molt, molt heterogènia, no? Apareixen de repent, no? Quan hi ha pluja, quan hi ha molta calor, en llocs molt dispersos al mateix moment. És molt difícil traçar realment aquestes poblacions, no? Normalment ho fem posant trampes, no? Trampejant, però és difícil abastar un territori gran i necessites molt d'esforç humà en recol·lectar les mostres, identificar-les. Aleshores, una mica, l'origen d'aquest projecte és que pensem que els ciutadans ben informats, no?, amb informació de quins són els mosquits que ens preocupen a nivell de salut pública, i reportant allà de l'estiu, no sé, unes poques fotos de mosquits i també informació sobre les picades, que també els demanem a través de l'app, doncs podríem obtenir una informació molt útil. Hem estat treballant els últims anys i hem vist que aquesta informació ciutadana realment és superútil per generar aquests mapes, com uns mapes de calor, de l'activitat i de l'abundància relativa de la presència d'aquests mosquits.
Mm-hmm. D'aquesta manera, podríem dir que l'objectiu seria preveure, no?, aquestes malalties infeccioses transmeses a través d'aquests mosquits, no?
Sí, el primer que cal saber és on estan els mosquits, on i quan són més abundants. Penseu que amb aquestes dades doncs, ja podem fer després doncs, models més elaborats. Les dades ciutadanes les contrastem amb les dades científiques, els hi traiem els biaixos, perquè la participació ciutadana té molts biaixos, la gent ens posa la informació quan vol i quan pot, però tot això ho podem filtrar, no?, i generar aquests mapes de calor, que són la base per després fer uns mapes de risc d'aquestes malalties. Penseu que moltes d'aquestes malalties són virus, no?, que no estan, aquests mosquits transmeten virus com el dengue, el zika, el chikungunya, no són endèmics en el nostre territori. Però la gent viatja, agafa aquestes malalties en d'altres llocs del món i després quan arriba a Catalunya o a Andorra, per exemple, doncs arriba amb aquestes infeccions i s'ha de separar aquestes persones de qualsevol presència de mosquits, no? Mm-hmm. Per tant, saber si aquestes persones estan arribant amb aquestes febres en un moment on hi ha molt mosquit, en una ciutat o en un municipi on hi ha molt mosquit aquí i ara, és important. No només treballem científics darrere del projecte, sinó que hi ha l'administració pública. Treballem amb el Centre de Coordinació d'Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, treballem amb les comunitats autònomes, també, amb els departaments de salut a diferents escales territorials. És a dir, hi ha les persones competents per gestionar les poblacions de mosquits, que no som nosaltres, nosaltres som investigadors, generem aquests mapes són molt informatius per a aquestes persones que després han de gestionar aquest problema, que sobretot el control dels mosquits es gestiona a nivell de municipi, no? Territorialment la competència és del municipi, per mantenir aquestes poblacions al mínim, no? més a ratlla possible.
Mm-hmm. Clar, aquestes incidències, no? La incidència d'aquestes malalties ha anat augmentant també de manera dràstica, no?, en les últimes dècades, en els últims anys, i també es deu, no?, a l'absència de vacunes eficaces contra la prevenció d'algunes d'elles. Això, en quina mesura ho podeu arribar a controlar? És molt complicat, no?
És un problema complex. Mira, ara tots venim de la pandèmia de Covid. Penseu que el 2019... hi havia un brot de dengue a tot Brasil, Centroamèrica, bestial, que hi ha una gran connectivitat entre Centroamèrica i Catalunya, per exemple, i també a tota la península, i que per tant, són problemes globals, de salut global, difícils de gestionar. Com deia, el que realment cal fer és intentar mantenir les poblacions de mosquits a ratlla. Sí que és veritat el que comentes, que aquest tipus de malalties se'n parla que estan reemergint, no? És a dir, per exemple, dengue n'hi havia hagut durant molts anys, centenars d'anys a la conca mediterrània, dengue i febre groga, per exemple, que són dues malalties que el mosquit tigre pot transmetre perfectament, existien de forma recurrent any rere any, no?, a les zones de la costa i zones portuàries, i es va poder erradicar. Aleshores, el problema d'ara és la suma de la globalització, on transportem els virus, els patògens, i també transportem els vectors, els mosquits, perquè l'entrada del mosquit tigre també té a veure amb la mobilitat humana a Europa,
i altres mosquits que també busquem, com el mosquit del Japó, que es troba ara al nord d'Espanya, o el mosquit de Corea, que està al centre d'Europa i que també estan veient. Són mosquits que han arribat a al continent europeu pues en fase d'ou, viatjant amb mercaderies, amb, sobretot, per exemple, amb pneumàtics, amb el transport de pneumàtics de cautxú, amb plantes ornamentals, i això fa que aquests mosquits puguin colonitzar i envair territoris a una velocitat molt més gran. Clar. Per tant, sobretot el fenomen es deu a la globalització i a la nostra mobilitat humana a escala global, que estem movent aquests vectors, que són vectors, són aquests mosquits que transmeten malalties, i també els virus. Uh-huh. I això és difícil de controlar. I està fent que aquests virus i aquestes malalties vagin creixent a escala planetària, també.
Uh-huh, exacte. De quins mosquits parlaríem més aviat en aquesta aplicació, en aquest nou sistema?
En aquest sistema estem buscant ara com 5 espècies que són les que més preocupen a nivell europeu, que són... Hi ha dos grups diferents. No? Hi ha el grup, diguéssim, de mosquits com el mosquit tigre, d'acord? O sigui, que són el grup Aedes. Uh-huh. I hi ha el mosquit tigre, el mosquit de la febre groga, que es diu Aedes aegypti, el mosquit de Corea, Aedes coreicus, i el mosquit del Japó, Aedes japonicus. Són cosins germans del mosquit tigre. El que ens sembla més perillós és el mosquit de la febre groga, que encara no ha arribat ni a Catalunya, no està en tota la península ibèrica, però que està intentant colonitzar des d'Àfrica, perquè és un mosquit que està a Àfrica i també està a Madeira, a la illa de Madeira, intenta colonitzar diverses vegades les illes Canàries. I aquest mosquit és un mosquit que és molt, molt bon transmissor de dengue. I és, de fet, el mosquit que està generant tots els brots epidemiològics de dengue a Centroamèrica i a Sud-amèrica. I aquest mosquit, si entra a la península ibèrica o arriba a Catalunya o a Andorra, generaria un problema greu de salut pública. No? Per tant, aquesta aplicació el que busca és anticipar el problema. El primer que vegi un mosquit similar al mosquit de la febre groga, que l'aplicació mòbil hi ha fotos dels mosquits, a la pàgina web de mosquitoler.com hi ha tota la informació de quins mosquits busquem, doncs això és el que busquem, que una massa de participants motivats i informats ens pugui trobar aquesta agulla en un paller, que és un mosquit invasor que està aterrant de repente a la península i que realment és perillós a nivell de salut pública. Tenim aquests 4 espècies d'Aedes, vale? I després tenim també el mosquit comú. Mm-hmm. Per què? Perquè el mosquit comú és un mosquit que sí que sabem que no està colonitzant, sinó que és comú a tota Europa, és a dir, el tenim a tot arreu, però és un mosquit que pot transmetre el virus del Nil Occidental. El virus del Nil Occidental és un cicle una mica diferent, és un cicle que el virus aquest està normalment resideix en ocells, en aus, el que passa que un mosquit, aquests mosquits culex, que són el mosquit comú, no només ens pica a nosaltres, sinó que sovint pica també a aus, a ocells. I aleshores aquests mosquits es poden infectar picant a aus que estan infectades i després transmetre aquest virus del Nil Occidental a un humà. El que passa que el cicle zoonòtic és diferent, és en zones més rurals, no es troben, no, perquè els ocells estan en zones més d'aiguamoll, en zones... Però sí que el que passa és que, per exemple, a Espanya, al sud d'Andalusia, aquest virus del Nil Occidental sí que resideix, és endèmic, s'està veient que cada estiu reapareix, i allà hi han tingut alguns problemes, no? A la zona de Huelva, sobretot, doncs, amb aquests virus, inclús bastants casos de persones infectades i algunes morts. Perquè estem parlant, com deies tu, són malalties que sí que s'està treballant amb vacunes. Per exemple, la vacuna del dengue també està cada cop millorant, però no són 100% efectives. Els virus s'escapen de les vacunes d'alguna manera. No estan intentant sort com, per exemple, amb la Covid, no? Perquè també la gent es faci càrrec de que a vegades realment s'ha tingut molta sort, no?, que trobessin la manera d'aturar la Covid en un parell d'anys, perquè hi ha malalties d'aquestes transmeses per mosquits que es porten molts anys treballant amb vacunes i no s'ha aconseguit resoldre al 100% el problema.
Exacte.
Un cas típic és el de la malària. La malària, per exemple, és un altre per mosquits, que són els mosquits dels anòfeles, que de moment nosaltres no hi estem treballant, i la malària no és un virus, és un protozou, és un altre tipus de patogen, però la vacuna de la malària mai s'hi ha estat treballant molts anys, hi ha hagut avenços, però aquest protozou és capaç d'escapar molt sovint de les vacunes. No?
Uh-huh. I, de fet, un èxit que sí que ja podem dir que heu tingut és aquesta detecció a Astúries, no?, del mosquit del Japó, en aquest cas, que ha permès activar doncs, aquests protocols per controlar-ho. Això ja és un fet, no?, que ho heu pogut aconseguir i ara doncs, a seguir amb la resta, no?
Exacte. Això és un cas d'èxit precisament de per què un sistema d'alerta ciutadà pot funcionar. Justament això que dèiem, no? És trobar una agulla en un paller. El cas del mosquit del Japó, que el va trobar un ciutadà a la zona d'Astúries, i ara veiem que estem controlant el procés d'invasió i estem veient que està avançant cap a Galícia, val? Va ser un ciutadà que ens va enviar una foto. Aquestes fotos, quan els ciutadans les envien, hi ha un grup d'experts a tota Espanya i també europeus que estan validant aquestes fotos, les estan mirant i els hi donen una classificació i el ciutadà pot rebre després un feedback de dir, vale, sí, és aquest mosquit, aquest mosquit està molt bé, és una bona foto, l'hem identificat, és aquest. El que va passar a Astúries és que de repente van veure una foto i van dir, ostres, aquest mosquit s'assembla molt al mosquit del Japó. Què fem nosaltres? Parlem amb el Ministeri de Sanitat, els expliquem que hem vist una foto d'un mosquit sospitós en un lloc que se suposa que no hi hauria de ser i hem d'anar al camp a comprovar realment que aquest mosquit està allà. Penseu que la nostra eina és una eina digital. Aleshores, una foto de mosquit per se no pot activar un protocol sanitari.
Clar.
S'ha d'anar després a comprovar el terreny que realment aquest mosquit està allà. Vam anar-hi, vam parlar amb la persona que és tot anònim, li vam demanar perquè ens podem comunicar amb els ciutadans a través dels mòbils, doncs que ens envies més fotos, que ens digués on creia ell que estava aquest mosquit. Vam anar a aquella zona, vam conèixer el ciutadà. El ciutadà al final va sortir amb un article científic on tot això ho hem publicat i vam activar aquest control sanitari, que és el més important. Per tant, ara els municipis de les zones on hi ha el mosquit del Japó estan obligats a prendre mesures per controlar i gestionar aquestes poblacions.
Mm-hmm. Clar, i en aquest projecte, diguem, no?, en aquesta aplicació, pot participar qualsevol persona, no?, perquè parlem ara d'un ciutadà, no?, que va donar aquest crit d'alerta, així que qualsevol persona que es trobi amb algun d'aquests mosquits, doncs us pot posar, us pot donar la notícia, no?, us pot avisar en aquest cas, i vosaltres, doncs, actuaríeu.
Sí, exacte, és a dir, no busquem gent experta.
Clar.
I sabem que identificar mosquits és difícil per la gent normal. Sí que hi ha molta informació a la pàgina web de quin aspecte tenen, no? Quin look tenen i tot això, però jo animo a la gent a participar, encara que no sàpiguen si allò és ben bé un mosquit o no. Hi ha vegades que les persones s'equivoquen, hi ha altres insectes que semblen els mosquits i no són mosquits, però no passa res. Això forma part del procés de participació. Ells rebran després una notificació d'un expert entomòleg dient, ei, això és una típula, per exemple, que solen ser un tipus d'insectes que la gent confon molt amb mosquits i no és un mosquit. No és el mosquit que busquem. Mira't aquesta pàgina web i veuràs una mica més quina forma tenen els mosquits, etcètera, etcètera. No? De manera que aprenen ràpidament una mica què és el que busquem. O aquesta foto està molt mal feta, no podem veure res. No? Intenta fer una foto millor i aquí t'expliquem uns trucs per fer fotos. No? De manera que qualsevol persona anònima, amb un parell o tres de feedbacks, pot anar aprenent què és la informació que realment ens interessa. I, de fet, hem vist, no?, que a mesura que les persones van participant van millorant la qualitat de la informació que ens van donant. I això és molt bonic de veure.
Clar, al final és positiu tot plegat. Doncs, Frederic Bartomeus, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos aquest procediment, no?, per tal de detectar aquests mosquits i endavant amb aquesta aplicació i també endavant, no?, podem dir, per combatre doncs, aquestes malalties infeccioses i evitar que arribin fins aquí. Gràcies.
Perfecte, moltíssimes gràcies per l'interès i una abraçada a tots. Cuideu-vos dels mosquits aquest estiu.
Igualment, gràcies. I en breus parlem dels riscos que podem patir a la platja o a la piscina aquest estiu i que poden perjudicar la nostra salut. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com a tot arreu, quan anem a la platja i a la piscina, també hem de tenir presents algunes mesures per no posar en risc la nostra salut. Ho expliquem a continuació. I parlem ara de la síndrome d'immersió, o del que és el mateix, el xoc, aquest brusc de temperatura, que pot patir el nostre cos en comparació al medi. Com, per exemple, si ens trobem a la platja prenent el sol amb molta calor i de sobte ens tirem a l'aigua que està molt més freda. A causa d'aquest xoc perdien la vida aquests dies un noi de 17 anys i una dona de 75 a una platja de Múrcia i nosaltres doncs, volem parlar del que és, dels seus símptomes, les causes i quines mesures podem prendre com a prevenció amb l'experta en seguretat aquàtica, el Ramsès. Molt bon dia, Ramsès.
Hola, bon dia, bona hora.
Clar, explica'ns exactament què és aquest síndrome de la immersió, aquest canvi tan brusc de temperatura que pateix el nostre cos.
Doncs, tal com has dit, el problema ve quan el nostre cos està en una temperatura elevada, doncs probablement en entorn, doncs, marítim, doncs, que hem estat al sol, a la platja, o fins i tot fent algun tipus d'activitat física que ha augmentat la temperatura del nostre cos, i el que fem és submergir-lo de manera sobtada en un líquid que està molt més fred que el nostre cos. Això produeix que momentàniament manqui d'una manera efectiva el reg sanguini al cervell i que fem una baixada del nivell de consciència o fins i tot una pèrdua de nivell de consciència. I això el que provoca és que la persona doncs, pugui doncs, ofegar-se, un ofegament secundari, aquesta disminució del nivell de consciència. Per aclarir-nos, si això passés a terra ferma, ens enduríem una bona patacada contra el terra, però no ens ofegaríem. Problema ve quan això passa en medi aquàtic.
Mm-hmm, clar, llavors també ve encara més incrementada aquest perill, no? Aquesta preocupació pel fet de poder-te ofegar, no? D'aquest ofegament.
Exacte. És una cosa secundària, però que acaba amb la vida de la persona.
Clar.
A més, hem de pensar que ara mateix tenim doncs, es preveuen onades de calor molt fortes, per tant, hem d'anar molt en compte.
Mm-hmm, exacte. Quan parlem d'aquest síndrome de la immersió, també podem fer una mica de referència, no?, al mític tall de digestió que sempre ens deien les mares, no?, o ens deien els familiars, de vigila després de dinar, no?, no anar-te corrents a banyar a la platja. Té alguna relació o és diferent una cosa de l'altra?
Hi té a veure, però no és el mateix. Primer, per aclarir-nos, tot i que ja ens va bé que la gent no tingui en ment, ja ens va bé, tot i que des d'un punt de vista científic podríem dir el tall de digestió com a si no existeix. El problema el tenim que quan estem fent la digestió, sobretot si són digestions pesades perquè hem menjat, ens hem atipat molt, tenim molta part de la sang del nostre cos que està treballant a l'estómac i a la panxa per digerir. Per això ens ve una mica a vegades la son quan fem digestions de menjars pesats. Perquè, clar, si tenim molta sang a la panxa, doncs, diguéssim, per dir-ho d'una manera simple, no n'arriba tant al cervell. Per això ens adormim una mica. Si jo el que faig és fer un exercici físic sobtat, o, en el cas aquest, ficar-me en una aigua que està molt freda, doncs passarà el mateix. La necessitat de sang al cervell doncs, no serà suplida de manera suficient i també podem tenir un problema. Però tall de digestió, com a si, no ens farà mal. Com a molt tindrem mal de panxa i farem diarrea. Però això no ens passa de res. Sortirem de l'aigua i ens anirem corrents al lavabo. El problema ve quan el que ens manca és suficient sang al cervell. Per tant, acabem tenint aquest xoc termodiferencial, aquesta diferència de temperatura. Però, com us deia al principi, ja ens va bé que la gent recordi això que ens deien les àvies i les mares, de que si mengem no ens posem a l'aigua de seguida. I si ho fem molt a poc per anar-se aclimatant a la temperatura de l'aigua.
Clar, al final, l'equilibri, no, la raó principal és aquesta climatització, no, aquest equilibri entre la temperatura del cos i la temperatura doncs, de l'aigua a la que ens anem a banyar. No? Quins consells serien els que hauríem de seguir perquè no ens passi res d'això?
Doncs, el primer de tot, si entrem a l'aigua, sigui quines sigui les circumstàncies, fer-ho de manera doncs, lenta. Doncs com ho fa habitualment la gent gran. Ens mullem els turmells, ens mullem els canells, ens mullem darrere del clatell, que són zones doncs, que són a nivell tèrmic delicades i ens fan que el nostre cos es vagi adaptant a aquesta temperatura. evitar també un augment de la calor, és a dir, intentar no estar massa estona al sol. No tan sols al sol, podem estar a l'ombra, però la temperatura ambient també farà que augmentem la nostra calor. També no fer-ho després de fer exercicis físics importants, perquè també hem augmentat la temperatura del cos. Per tant, tot i que ens vingui molt de gust doncs, llançar-nos a l'aigua per refrescar-nos, hem de pensar que el nostre cos està molt calent, que l'aigua estarà molt més freda que nosaltres. També, òbviament, intentar doncs, no fer menjars copiosos. Això som, bàsicament, així podríem evitar el que seria el síndrome aquest d'immersió o xoc termodiferencial.
Mm-hmm, exacte. Quan, abans, no, explicava jo mateixa aquest fet que ha passat amb el jove i la dona que han mort a Múrcia, a aquesta platja de Múrcia, per aquest xoc, aquest síndrome d'immersió. Clar, quan tenim la mala sort de que ens passa això, el temps de reacció és molt curt, no? Vull dir, recuperar-se és difícil.
Bé, el problema el tenim que, clar, perdem la consciència o fem una davallada del nivell de consciència molt a prop d'un líquid. I si el nas i la boca, les vies aèries, queden enfonsades, clar, el que farem serà, perquè clar, seguim respirant, tot i que perdem el coneixement, inspirem aigua, respirem aigua, no estem preparats per això, i el que produïm és un ofegament. És el que dèiem al principi. Vull dir, si això es produeix a terra, farem una patacada, ens donarem un bon cop, però no ens ofegarem. Això sí passa. Fins i tot a la vorera. Vull dir, hi ha molta gent que fa aquesta baixada de nivell de consciència als dos primers metres d'aigua. I cau boca terrosa, però el que ja és aigua. Per tant, hi ha un ofegament immediat que, si no es reverteix, en qüestió de 4 o 5 minuts, el que farà serà acabar amb la vida de la persona.
Clar. I com podem prevenir tot això, a part dels consells aquests que ens has donat a l'estiu, no patir aquests accidents? Què és el que podem fer?
Doncs mira, un consell molt útil és no anar mai a la platja o no fer aquesta activitat, no fer-ho sol. És a dir, que sempre tinguem algun company, alguna persona que ens pugui ajudar si tenim un problema o si detecta que ens està passant alguna cosa i no tenim temps d'avisar. A part d'òbviament tenir aquesta cura personal de no atipar-nos massa, si notem que fa molta calor, anar-nos hidratant i entrar a l'aigua a poc a poc. D'aquesta manera, això que és molt diferencial, aquest síndrome d'immersió, no s'arribarà a produir.
Mm-hmm, perfecte. Doncs, Ramsès, expert en aquesta seguretat aquàtica, gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquests consells ara de cara a l'estiu, que ja comencem a anar a la platja, a la piscina, i hem d'estar atents, no?, i alerta amb totes aquestes coses, aquests riscos, no?, en certa mesura, que podem patir si no ens adonem. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Aquesta setmana ha sigut el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell i especialistes en dermatologia dels hospitals Vitas de Catalunya han advertit que les cremades de nens a la infància són un dels principals factors relacionats amb el melanoma i altres càncers cutanis a l'edat adulta. En parlem de tot plegat amb la dermatòloga Maria Reyes García de l'Hospital Vitas de Lleida. Maria Reyes, molt bon dia.
Hola, bon dia.
De quines cremades estem parlant?
Bueno, les cremades solars que tenen lloc durant la infància són el principal factor de risc per desenvolupament de càncer de pell a l'edat adulta. Penseu que del 50 al 80% del dany solar es rep durant la infància, quan les persones passen més temps a l'aire lliure.
Llavors parlem de cremades que en el seu moment poden haver estat lleus, no?, i que després es compliquen.
Bueno, cremades, nosaltres els dermatòlegs entenem per una cremada solar només l'aparició de certa vermellor sobre la pell. I això és important tindre-ho present, perquè quan dius la paraula cremada, la gent es pensa, recorda el que és una cremada pues, com amb foc, no?, amb una ferida oberta, i això no és molt menys així. Una cremada solar és ja quan la pell es comença a ficar vermella. Això ja és una cremada solar. Clar, qui no ha tingut una cremada solar al llarg de la vida?
Doncs,
durant la infància, aquest tipus de cremada s'ha tingut en repetides ocasions. Llavors, és l'acúmul d'aquestes cremades, per entendre'ns, el que suposa un dany molt agressiu per la pell, que es tradueix en més probabilitat de desenvolupar un càncer de pell quan un sigui adult.
I quines són les claus, podríem dir, per tenir un ràpid diagnòstic i un ràpid tractament?
Bueno, seria recomanable que tots els adults poguessin fer una revisió de la pell anual, com es fan en altres especialitats, que fan, se fan controls rutinaris, tot i no tindre cap símptoma. Però si no és el cas de que tothom pugui tindre aquest accés a les revisions anuals de la pell, el fet de que aparegui una lesió nova a la pell, una taca marró, com una piga nova de nova aparició, una piga que ja tenia i que vagi canviant d'aspecte, es faci més fosca, vagi creixent o que li cridi l'atenció perquè és una mica diferent a la resta o vagi canviant, és motiu suficient com per consultar. Mm-hmm. Però no només les taques de color marró, sinó una ferida que sembla que no curi mai, que fa una costra, la costra es desprèn i se'n torna a fer. Això ja seria un motiu també per consultar, perquè hi ha càncers de pell que no són de color marró, sinó que s'assemblen molt amb una ferida que no cura. Això també seria un motiu de consultar.
D'acord. I parlem, doncs, de que els factors de risc serien bàsicament l'exposició solar, no?
Principalment, el factor de risc evitable més important seria l'exposició solar, evidentment. Després hi ha potser l'exposició a altres cancerígens a nivell tòpic, però això ja seria més raro. I després està el component genètic, que evidentment hi ha persones que tenen una tendència a tindre més probabilitats de patir qualsevol càncer, perquè hi ha una part genètica que en aquesta no podem influir. Podem intentar fer revisions, però no podem evitar, a diferència de l'exposició solar.
Hem de dir també que la incidència de càncer de pell està en constant augment, no?, en les darreres dècades. Això a què es deu? A que prenem més el sol? A que ens protegim menys? Com és això?
Bueno, segurament també avui dia hi ha més consciència sobre l'any solar i sobre els problemes que pot tindre sobre la pell. Això segurament faci que es pugui diagnosticar més, perquè la gent consulta més i, per tant, abans tumors de pell o càncer de pell que no s'arribaven a diagnosticar i a lo millor passaven desapercebuts durant molts anys, ara la gent sí que ho pot detectar. Això per una banda. I per una altra, doncs, també és cert que, bueno, hi ha persones que fa uns anys totes aquestes precaucions no es tenien en compte i, doncs, prenien el sol de manera no adequada. De fet, prendre el sol és una cosa que no s'hauria de fer mai, però bueno, la gent, hi ha molta gent que li agrada, les cabines de radiació ultravioleta per ficar-se moreno, tot això, doncs, constitueixen factors de risc que fa uns anys la gent potser podia fer-ne un abús del seu gust.
Mm-hmm, exacte. Perquè, clar, dius, no hauríem de prendre el sol mai, però prendre el sol en una certa mesura també és dolent, si ens protegim, si ens posem crema, si ens mullem?
Bueno, a veure, a mi el concepte de prendre el sol no m'agrada, perquè el sol, de fet, tot i que no ens exposem voluntàriament, ja ens toca cada dia només sortir al carrer. Hi ha moltes persones que es pensen que el sol només toca quan un s'estira a la platja a l'espera de ficar-se moreno. I no és així. El sol sempre ens està tocant dia rere dia. Hi ha parts del cos que sempre estan exposades, com la cara, o moltes vegades el dors de les mans. Sí que és cert que el sol té una part bona, que és el fet de que un sintetitza més endorfines, no?, aquesta hormona de la felicitat, i a part ajuda a la síntesi de la vitamina D. Però sí que és cert que actualment la major part de la població té dèficits en aquesta vitamina D, i moltes vegades el que es fa és fer una suplementació, tan fàcil com això, sense patir, sense fer patir la pell, perquè en sintetitzi. Perquè a vegades m'he trobat a pacients que volen sintetitzar vitamina D, perquè els hi ha comentat, doncs, altres especialistes, i trobem que continuen nivells de vitamina D baixos i en la pell cremada del sol, acabant per donar suplements. Doncs, per aquest motiu, jo crec que tampoc és apropiat recomanar que s'exposi un més al compte al sol, perquè ja ens toca prou cada dia.
Clar, clar. Sí, sí, i de fet parlem de, sobretot, no, d'aquestes cremades amb nens, no? A la infància. A partir de quines edats podríem dir que els hi pot començar a afectar? Perquè, clar, de nens que es posin a prendre el sol tampoc hi ha molts, no? Però, en canvi, sí que juguen contínuament i estan exposats com tothom, no? A partir de quines edats, com comentava, els hi pot començar a afectar i quines mesures hem de prendre amb ells?
Bueno, és el concepte que parlàvem, el concepte de prendre el sol. Evidentment, el nen no, no té aquest interès de prendre el sol, clar, no? Clar. Per ficar-se moreno, però sí que quan el nen comença a ser autònom per jugar al parc i ficar-se al sol, des d'allà ja comença el sol a comptar hores de sol, clar, no? Acumular-se el sol, no? Sempre se recomana que el sol no toqui de manera directa durant els primers 6 mesos, 12 mesos d'edat, no? Llavors, en el moment que el nen ja comença a ser autònom i a exposar-se el sol ja comença a incidir i a acumular-se, per així dir, a l'edat adulta, doncs tindrà les seves repercussions, no només a la pell, també a la visió, formació de cataractes, etc. No? Llavors, lo ideal seria que s'intenti evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia, intentant buscar sempre l'ombra, intentar fer servir protecció física, com l'ús de barrets, de samarretes, també l'ús de fotoprotectors, sobretot els de composició mineral durant els primers 2 anys de vida, no? I fotoprotectors pediàtrics a partir dels 2 anys de vida, tot i que ja no portin només protecció mineral. Això ho fica a l'etiqueta, no?, del protector, i això a la farmàcia també us poden assessorar, no? Són fotoproteccions que són més segures perquè no s'assorbeixen a la pell, no? Totes aquestes mesures s'haurien de tindre present, sense tampoc cal ser extremista, no? O sigui, el fet de que, bueno, li pugui tocar directament en un moment donat, tampoc passaria res, tret de les hores centrals del dia.
Clar, clar, clar. Justament, no?, parlant d'aquesta exposició solar, de la crema solar, no?, ara que ve l'estiu, ens fèiem ressò d'una notícia, no?, que deia que els Països Baixos proporcionaran crema solar gratuïta a la població per l'augment de càncers de pell. Clar, això és alarmant, no?, perquè des del moment que proporcionen aquesta crema solar gratuïta vol dir que estem en un moment greu, no?, i que hauríem de fer també reflexió sobre el tema.
Jo crec que és un tema que ara està, pues, bastant present a tot arreu, no només a Catalunya, sinó que cada cop hi ha més coneixement sobre la repercussió que té aquesta exposició al llarg de la vida, pues jo crec que a nivell global, no? I es té consciència justament segurament pel fet de que cada cop es diagnostiquen més càncer de pell, perquè es diagnostica més, afortunadament, i hi ha més dermatòlegs que es dediquen a fer revisions cutànies i la gent, pues, pren més consciència. I jo crec que, degut a aquesta conscienciació que està bé, que és una cosa positiva per part de la població, pues hi ha alguns països que estan prenent aquest tipus d'iniciativa per intentar protegir i previndre el desenvolupament de càncer de pell. Evidentment, la protecció solar és molt important en format crema, però també aquestes mesures que m'he explicat abans d'evitar l'exposició directa i l'ús de roba adequada també és una manera de previndre molt efectiva.
Podríem arribar a tenir una iniciativa com aquesta també aquí a Catalunya, de la crema solar gratuïta, en algun moment?
Home, per poder tindre aquesta iniciativa es podria tindre. El que passa que això ja és una iniciativa que va més enllà de lo que jo pugui dir, no? És un tema econòmic. Segurament que hi ha països que calculen la despesa econòmica en quant al tractament de càncer de pell que suposa a lo que és els diners públics, i potser volem fer una inversió econòmica per intentar fer prevenció, de tal manera que aquests diners que tu ara estàs dedicant a intentar que aquests nens no acumulin dany solar a la llarga, es puguin retornar en quan no hi hagi tanta despesa econòmica en el tractament, no? En un llarg plaç. Bueno, és una iniciativa que es podria pensar aquí. Ja et dic, no és l'única manera d'intentar previndre el càncer de pell, perquè hi ha altres maneres també possibles, no? És una manera també complementària, però sí, es podria veure, tot i que no està allà al meu... No està al meu abast.
Clar, clar.
Aquesta decisió.
Al final es tracta d'una iniciativa per conscienciar la població, i com tu ho has explicat, també hi ha moltes altres iniciatives per conscienciar i per no estar exposats, doncs, a aquests perills, no? Prevenir en la mesura del possible. Maria Reyes García, dermatòloga de l'Hospital Vitas de Lleida, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos tot això de cara a l'estiu. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me en aquesta entrevista.
Gràcies. I en uns minuts descobrim les tàctiques més freqüents que estan utilitzant els lladres ara en aquesta època estival. No marxeu.
Amb Marc Huerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Llevan 4 años esperando y la cuenta atrás ha comenzado. Más de 2 millones de jóvenes de todo el mundo, muchos de ellos españoles, peregrinarán hasta Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, el mayor encuentro de jóvenes de todo el mundo. Los detalles, los peregrinos y los preparativos te los contamos en Iglesia Destino JMJ. El sábado y domingo a 1:00 p.m, en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Huerto.
Si marxeu de vacances, tingueu present això que explicarem ara, perquè parlem de les tècniques que utilitzen els lladres per robar, sobretot ara a l'estiu. Recentment, un criminòleg expert en comportament no verbal compartia en el seu compte de TikTok una advertència perquè en detectem les senyals que ens indicarien si la nostra casa està sent marcada pels lladres. Estem en una època de l'any en què aquests fets van en augment i mai està de més recordar les principals tàctiques que aquests utilitzen. Per això avui volem parlar amb el president del Gremi de Ferreteria de Catalunya, l'Andreu Maldonado, perquè ens digui bàsicament què és el que hauríem de fer si ens trobem en una situació d'aquest estil. Andreu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, de quines senyals parlem?
Normalment són senyals com petits plàstics que es col·loquen al costat del tancament de la porta, a la cosa de les bisagres, que informen els lladres de si aquella porta ha estat oberta en els darrers dies o no. Això els dona una senyal visual molt, molt fàcil i ràpida per saber quins pisos en aquell moment estan desocupats.
Uh-huh. I per evitar-ho, abans de res, què és el que podem fer?
Realment aquest tipus de senyals no les podem evitar de cap manera, perquè si no hi som a casa, l'única manera d'evitar-ho seria que algú obrís en el nostre nom la porta de tant en tant o revisés visualment si han col·locat aquests plàstics. A vegades algun veí se n'assabenta, però són plàstics transparents i petitets que normalment en el nostre dia a dia no passen totalment desapercebuts.
Mm-hmm. I un cop ja ho hem viscut, ens trobem que ens han posat, per exemple, aquests plàstics a la porta, què és el que hem de fer?
Des de luego comunicar-ho amb els Mossos d'Esquadra, denunciar-ho amb la major brevetat possible, perquè és evident que aquell edifici ha estat marcat per algun tipus de banda organitzada i és molt probable que en el mateix barri hi hagi més edificis també marcats.
Mm-hmm. Hi ha novetats, però, amb els sistemes o amb els mecanismes que utilitzen normalment els lladres o sempre són els mateixos?
No, en els últims 5-10 anys veiem amb sorpresa i resignació que els mètodes de robatori evolucionen molt ràpidament, tant per la millora de la tècnica de les eines que fan servir, que són cada cop més eficaces, com per la facilitat que tenen d'adquirir la formació necessària amb tutorials que poden trobar per internet. Llavors, a dia d'avui, com no hi ha ni regulació amb la compra d'aquest tipus d'eines, ni tampoc regulació amb els continguts formatius per fer-se servir, és molt fàcil per una petita banda organitzada, doncs, organitzar un petit equip que en un mateix dia pugui estar robant 10, 12, 15 domicilis en un mateix barri.
Clar, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Clar, també parlem d'un dels trucs, no?, que utilitzen és, per exemple, la mirilla, aquesta que tenim per veure el que sí. Hi ha fora, no?, a la porta de casa, sí. Sí. Que l'ataquen de vaselina. Això, per què ho fan? Per què es fa això?
Perdona, no t'he entès la pregunta.
Que l'ataquen de vaselina, es veu.
Ah,
per què ho fan?
No ho conec.
No, vale.
No ho conec, ho sento.
No, cap problema. I, clar, vosaltres sou el gremi de ferreters, no?, de Catalunya.
Sí.
Què és el que feu, per exemple, canviar el pany de la porta, canviar, en aquest cas, doncs, la mirilla aquesta de la que parlàvem, per exemple, què és el que recomaneu fer, canviar-ho o avisar la policia i ja està?
Totes dues coses al mateix temps. Mm-hmm. És a dir, nosaltres hem de procurar millorar amb el que es pugui, segons el pressupost que tingui cada client, una miqueta de seguretat a la porta, i això passa per canviar el cilindre i l'escut protector d'aquella mateixa porta, o en el cas de que no es pugui, pel tipus de pany que tingui, col·locar un segon pany que augmenti la resistència d'aquella porta per qualsevol tipus d'atac.
Mm-hmm.
Sabem que més o menys el 80%, entre el 80 i 85% de les portes que tenim al nostre territori, un lladre les pot obrir pràcticament sense trencar-les en menys de 2-3 minuts. Llavors, és molt poc temps el que exposem al lladre a treballar amb incomoditat al replà de la nostra comunitat abans d'accedir a casa nostra. I per molt que tinguem un sistema d'alarma connectat a Mossos, en aquest cas, l'alarma tampoc és efectiva, perquè l'alarma ha estat dissenyada per comunicar robatoris. Llavors, el client el que vol és evitar-los. L'única manera d'evitar-los és deixar el lladre fora de casa, i això no aconsegueix l'alarma, aconsegueix la porta o el pany, no?, o la finestra.
Mm-hmm.
Depèn. Llavors, és una bona recomanació sempre actualitzar els sistemes de seguretat que tinguem a casa nostra, i des de luego, ja que els tenim, fer-los servir, perquè també és habitual que a vegades els clients no se'n recordin de tancar amb volta de clau el pany o de connectar l'alarma.
Clar, important això també. Clar, de quin tipus de porta estem parlant? Per exemple, quin és el millor mecanisme?
No hi ha un mecanisme millor que d'altres. Al final, tots els sistemes estan assajats contra un determinat temps de resistència davant d'un tipus d'eines determinades, no? Per exemple, coneixem fins a 71 tipologies d'atacs diferents que pot patir una porta a dia d'avui. Moltes d'elles són atacs d'habilitat, que són les més perilloses, perquè no fan soroll i són molt ràpides. Llavors, hem d'estar coberts davant d'aquest primer grup, que a dia d'avui, doncs, hi ha solucions al mercat prou enginyoses i no gaire costoses, que vas augmentant la resistència davant d'aquest tipus d'eines. Jo recomano que s'apropiessin a qualsevol ferreteria del gremi i els assessoraran sense cap tipus de problema en aquest sentit.
Perfecte. I a part d'això, quins consells donaries també, Andreu?
Bueno, hi ha un consell que sí que és interessant, que sobretot és intentar mantindre la bústia de la nostra llar el més buida possible, perquè sí que és una senyal inequívoca de desocupació a la vivenda, no? Aquí sí que és important que algun veí, algun familiar o algun amic ens pugui cuidar la bústia cada 4 o 5 dies, si fos el cas, no? I també és força interessant organitzar mínimament la comunitat de veïns amb algun tipus de grup de WhatsApp que es faci servir amb una finalitat de prevenció, d'advertència, temes de manteniment de la comunitat o de seguretat.
Mm-hmm.
Són bastant efectius perquè és un mitjà molt, molt ràpid de comunicació amb el que poden haver-hi bastantes persones implicades en aquest cas. No?
Clar.
El tema de xarxes socials, que també és un clàssic d'intentar no publicar xarxes socials, les vacances i demés, la nostra experiència ens diu que no és un factor tan, tan determinant, perquè normalment el lladre no coneix la persona que hi viu en aquella residència que està a punt de robar, no? Amb el que la relació xarxes socials amb vivenda sí que seria per un client més que fos objectiu realment de robatoris, però la gran majoria de robatoris són eventuals, que és més un tema de quantitat que no pas de qualitat, i el que busquen és entrar amb el màxim nombre de domicilis possibles. Amb alguns trobaran algun dispositiu electrònic així fàcil de revendre, alguna petita joia, algú de diner efectiu. És un tema més de quantitat, en aquests moments, el tipus de robatori que hi ha a domicilis.
Clar, el tema de les xarxes socials ho hem conegut, no?, també popularment per gent coneguda, no?, gent famosa en aquest cas, no?, que, per exemple, era un focus evident de robatoris, i en aquest cas doncs sí que era un objectiu directe, no? En el cas de les persones que no són conegudes sí que és més complicat saber potser on viuen, oi?
Exacte, som més anònims nosaltres.
Exacte.
És així.
Doncs Andreu Maldonado, president del Gremi de Ferreteria de Catalunya, gràcies per aquests consells, per explicar-nos el mecanisme que utilitzen segurament aquests lladres i les novetats també que hi ha actualment, així que esperem que no ens robin, no?, i que tinguem aquesta seguretat almenys tranquil·la per part nostra de que ho hem fet bé i de que previnguts estarem. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. I ara fa 5 anys, la parella catalana formada per l'Aitor i la Rosa van tornar d'una aventura de viatges. Concretament, van estar durant més d'un any viatjant per Europa i per l'Àsia Central, fins a Mongòlia, vivint a la seva furgoneta. I ara, al gener, sembla ser que tornaran a marxar, però amb un integrant més, amb el seu fill, que tindrà 4 anys, i sense rumb ni límit de temps. Sortiran de Premià de Mar, que és on viuen, i es convertiran en una família nòmada, qui sap per quants mesos o per quants anys. En parlem amb l'Aitor. Aitor, molt bon dia.
Molt bon dia, Marc.
Clar, encara no heu decidit cap on anireu i tampoc sabeu fins quant de temps, no?
Sobretot és el temps, no volem decidir-lo, perquè volem que sigui el mateix viatge que ens ho marqui, perquè si al cap de 6 mesos, no, et dius, han de ser 3 anys, doncs per no forçar la màquina, no? Si al cap de 6 o 8 mesos dius, doncs ja estem, doncs tornem. I no dir-te un any i després trobar-te que vols continuar, no? Llavors, de moment, ens ho deixem així obert. I a on, doncs, tampoc ens posem un destí. L'altre viatge va ser un destí llunyà, que ens marcava el ritme, no havíem d'arribar allà, i hem dit, doncs, no ens marquem un destí. Volem començar per Espanya i Europa i després ja veurem.
Clar, ara entrarem, no, dins de l'altre viatge perquè ens expliquis una mica, però clar, amb aquest que començareu al gener ja sereu un mes, no? Sereu anireu amb el vostre fill de 4 anys. Clar, la cosa aquí canviarà una mica, no? Per tal de, doncs, s'haurà d'adequar una mica el viatge a la criatura,
bueno, ritme,
no? Com ho fareu?
Sobretot creiem que això ens afectarà molt el ritme, no, haurem posat un ritme més tranquil, més relaxat, estar més temps en els llocs, podríem fer abans 400, 600, 800 quilòmetres d'una tirada, doncs no els farem, està clar, i disfrutant d'aquest temps més lent, no, també dels infants, i disfrutant els espais. Jo crec que serà més aviat així. També per això comencem per Espanya i Europa, perquè són espais més coneguts per nosaltres, i que no hi hagi tanta novetat en general a la família, no? O sigui, de cop i volta trobar-nos tots, i el nostre fill també fora, no? Llavors, per això també hem decidit començar així.
Clar, us dona una mica de respecte el fet de viatjar amb ell i doncs, jugar-vos-la una mica més?
Bueno, és a parts dividides. Per sort, doncs, bueno, som diferents, tant la Rosa com jo, i un que es pugui diferent, i llavors, com per sort, fem balança. Mm-hmm. I ens equilibrem, perquè sí que és veritat que per una part fa cosa de que li pugui passar a ell alguna cosa fora d'un estudi lluny, no? De 800 quilòmetres d'un hospital, no?
Clar.
Tantes hores, no? A 2 dies, no? Però per l'altre també pensem, bueno, hi ha criatures de tot arreu del món, però també no... Si, bueno, o també la cosa, bueno, és que li agradarà igualment allà, no? No perquè pugui passar algú, com que no saps que passarà, ja pensar que ha de passar alguna cosa dolent.
Uh-huh.
Llavors, doncs, bueno, anem trobant aquesta comoditat, començant per Espanya i Europa, que són territoris que ens permeten anar més tranquils, i de mica en mica no fa embranzida.
Exacte. I, clar, a les ganes de viatjar, no? Aquí a l'aventura us vau tirar també fa 5 anys. Com va ser que per què vau decidir començar a fer aquest viatge aquests anys enrere? I com va sorgir tot plegat?
Bueno, va ser per un tema personal meu, bàsicament, que bueno, jo em vaig trobar en una època pues, despullat, diguéssim, a nivell emocional. En poc temps havia mort un germà i ma mare, i ma mare s'havia mort just quan jo m'estava veient ja emergent, no, de la mort de mon germà. I amb aquesta segona mort jo vaig col·lapsar, diguéssim, i vaig dir que no puc decidir què fer la meva vida. I al cap d'uns mesos, després de pues, les coses administratives, buidar el pis, etcètera, i ja quan em podia endreçar una miqueta vaig demanar-li a la Rosa de marxar, i ella, pues, bueno, tampoc havíem tingut mai la idea de fer un viatge llarg, va ser mica en mica, primer li vaig dir 3 mesos, després 6, després l'any, i ella es va organitzar per poder-ho fer.
Clar, de què treballeu vosaltres dos?
Bueno, a l'època, bueno, tenia mateixa feina que ara, soc formador de lleure, llavors això és bastant flexible, jo dono cursos, que puc dir que sí que no, i que puc parar i tornar, i a l'època més eren contractes, ara sí, els indefinits, no? Ara m'hauré de despedir, diguéssim, però llavors eren discontinus total, no? I la Rosa en aquell temps era mestra, i ara no, ara és fisioterapeuta. Entre mig va fer la carrera de fisio, que també va aprofitar aquest tall del viatge per fer un canvi en la seva vida.
Mm-hmm. Clar, aquí molta gent, imagino que la pregunta que es deu fer és com s'ho han fet econòmicament, no? Per tal de portar a terme un viatge d'aquestes característiques de tant de temps, i que suposo doncs, que en deu ser car, no? Expliqueu una mica aquesta base més econòmica i com us ho veu organitzant aquest aspecte, i si és així, com la imatge que tenim, no, avui en dia, de que un viatge és car.
Bueno, si és una pregunta estrella. Viatjar és tan car com sigui la teva manera de viatjar, perquè ja pots anar sempre amb hotels, avions i tal, o hi ha gent que viatja amb altres cops a peu i no s'evita molts gastos. Llavors, la furgoneta jo crec que és un entremig, perquè sí que tens gastos de manteniment del vehicle, del que és el combustible, que depèn dels països, perquè hi ha països com Iran, que és que val cèntims. Cèntims, vull dir, 5 cèntims, vull dir, al litro. O sigui que no pots estar 2 mesos allà i gastes molt poc i molt per tot el país, no?
Mm-hmm.
I la furgoneta té l'avantatge que dorms i pots comprar-te menjar i menjar allà mateix, el pots conservar, pots tenir nevera, i llavors això també t'economitza molt, no? Perquè fins i tot si vas amb autostop potser depens més de comprar o menges malament o has de pagar restaurants o menjar en llocs. En canvi, la furgoneta et permet aquest, i trobo que és un mig-mig. Nosaltres no vam calcular gaire el que gastàvem, perquè bueno, com que jo venia d'unes morts, doncs vaig tenir una herència i tampoc van tirar, no soc de tirar la casa per la finestra, però o sigui, si tu et vas regulant, gastes menys que la vida aquí, perquè ja desapareix el lloguer, desapareixen els subministres, de llum, etc. Desapareixen moltes coses que són fixes a la teva vida, i de cop i volta no les has de pagar. I al final només has de pagar menjar i dormir, depèn de com viatgis.
Mm-hmm. I amb quins preparatius vau fer abans de marxar? Perquè, clar, no teníeu el temps que estaríeu fora de casa calculat, no? I que, quan sortiu de casa, què és el que feu? Dieu, agafem això, agafem l'altre? Com us prepareu?
Bueno, nosaltres una cosa que vam haver de pensar una mica és la furgoneta. La vam fer més còmoda, més confortable, amb calefacció, vam augmentar les capacitats d'aigua, vam ficar una dutxa exterior, que no teníem, era la furgo petita, aquella. Vam acomodar tot això, i després de fer furgoneta, pues, el que és tema roba, hivern i estiu, pues, no et preocupa, fica sota la teva roba. I després pues, havien de venir tots els papers, les vacunes, informar-te, no tenien cap obligatòria, però com que duia amb una gossa, pues, vam ficar la ràbia i vam ficar-nos alguna més, que t'aconsellen. I després d'avisats ens vam haver d'informar, però no podíem fer pràcticament cap, perquè tots et donen, no? Has d'entrar 2 mesos al país, no? Un mes, i no ens donava temps. O sigui que els vam anar fent durant el camí, però bueno, ja prèviament ja teníem tot l'informació. Més o menys ja buscaves informació de com hauries de fer les coses i informació dels països, sobretot parlant viatgers i amb gent que havia viscut o amb gent originària del país, ens va anar molt bé. Això ens va jo crec que la millor preparació va ser preparar l'espòs, baixar l'espòs, baixar el nivell de pensar avui Turquia, avui Iran, que van ser els dos països clau en el nostre viatge, en pensar a què passarà, i per això vam conèixer gent originària dels països, els que havien estat allà, i això ens va anar molt bé.
Per quins països veu passar?
Doncs mira, de creuar ràpid Catalunya, França, Nord d'Itàlia, Eslovènia, Hongria, i llavors després vam fer Romania i Bulgària un mes de cada lloc, Turquia vam estar dos mesos i mig, a Iran dos mesos, Àsia Central, que és Uzbekistan, tres setmanes, Kirguistan només ens van donar per una setmana perquè van tenir problemes de furgoneta, i al Kazakhstan hi devíem estar un mes, en dos vegades, i Rússia, vam treure tota Rússia fins al llac Baikal, i d'allà vam baixar a Mongòlia, que vam estar més d'un mes i mig. Després vam tornar per Rússia, per Moscou, i a Moscou, i tota la Transsibèria, tota la carretera de Sibèria, fins a Moscou, i vam treure Europa ràpid.
Uh-huh. I en quin moment vau decidir tornar? Què és el que vau sentir per dir aquí s'acaba el viatge, tornem cap a casa?
No, això ja ho teníem acordat, perquè la Rosa, de fet, la carrera de Fisio ja s'havia matriculat i havia fet un any i mig, perquè l'havia combinat en semestre, i va parar la carrera per poder marxar.
Ah, d'acord.
Ella va parar, va congelar el número que tenia de mestre, i va parar la carrera, llavors doncs havíem de tornar això al setembre, perquè ja l'octubre reenganxava la facultat.
Clar, d'aquesta manera, això ho sentireu per primer cop ara al gener, no?, quan encara no sabreu ni a on anireu, no?, ni quan tornareu.
Per això hem decidit fer-ho ara d'aquesta manera. Perquè, bueno, teníem data tornada, teníem un destí, una diana que era lluny, no?, que era Mongòlia, i ens tallà arribant allà en aquell temps que teníem, i ara hem decidit viatjar amb tranquil·litat, i hi ha tantes coses boniques a veure, sortim de casa i anem fent.
Uh-huh. I d'aquests països que m'has explicat que veu estar, quina experiència us queda així com a record o algun moment concret que diguis, mira, quan va passar tal cosa, això mai ens oblidarem?
En tenim moltíssimes, moltíssimes. Llavors, tant de trobades amb persones, no?, que te les trobes per la muntanya i estan també de vacances o estan pel seu país i et conviden a casa seva, i on tenim la Mijaela i el Valentín a Romania, que ens van tenir 3 dies a casa, o el Hassan a Iran, que la vam conèixer superllum de casa seva, i nosaltres anàvem en contradirecció de casa seva, i ens va dir quan torneu, i ens va tenir acollit a casa seva també. Després la Goja, que la vam conèixer a Uzbekistan, i és de Kazakhstan, i parlava castellà, ella havia estudiat castellà com a llengua exòtica, i ens va tenir com 2 o 3 setmanes a casa seva, amb 2 tongades diferents. Bueno, això per tot el viatge. En molts països no oblidem mai, no? O altres persones d'Istanbul. Sí, això va ser un continu, des de que vam sortir, bueno, des del nord d'Itàlia fins a pràcticament tot molt a Moscou i a la tornada, no? Mm-hmm. A Rússia van ser molts pàbels, tenim molts pàbels per recordar. I després d'experiències, doncs, quedar-te enmig del Gobi tirat amb la furgoneta, no?, tirat amb la furgoneta ofegada, ofegat el motor, el filtre amb gasolina, amb dièsel brut, i un lloc on en 16 hores només va passar una moto, no?, i on estàvem enmig del desert, i... però bueno, ens ho vam prendre en calma, ho haguéssim pogut arreglar aquell moment, però era a les 6 de la tarda, venia una posta de sol magnífica, i com que ja portàvem una experiència del viatge, no ens vam estressar, si ens hagués passat al principi de tot, no haguéssim sabut què fer. Perquè estàvem a 8 hores de l'últim poble i a 6 del següent, i amb pistes de terra de mala circulació, diguéssim. Llavors, sí, avança a poc a poc. Però ja sort teníem que ja portàvem uns quants mesos i ens ho vam prendre amb molta calma, i realment no va ser un problema, però quan tens temps viatjant, pots esperar arreglar les coses.
I una de les coses que destaqueu és les amistats que heu fet, no? El tracte de la gent... I l'amabilitat també, no?, que tenen que han tingut cap a vosaltres i que tenen cap a la gent, els turistes en general, oi?
És extraordinària. I sobretot aquestes cultures en què els atrevessava la ruta de la seda o que han tingut el nomadisme fins fa poc, no?, o cultures com les turques, i les festes, els uzbecs, els tajics, els kirguisos, són cultures del centre d'Àsia que s'han anat movent i han passat per la ruta de la seda. Quan reconeixen una persona viatgera, la tracten bé, l'acullen, volen saber què porta del seu país, no? O sigui, volen saber de la cultura, estan orgullosos, molt orgulloses de tenir a casa. Mm-hmm. I això és el que... Bueno, ens va passar ja al nord d'Itàlia, es van tenir casa, però amb aquest interès de saber i així, doncs, des de Romania o Bulgària, però sobretot a partir de Turquia.
Quina cultura us va agradar més en aquest aspecte?
Els perses. Mm-hmm. La cultura persa. Sí, sí, total. Ells diuen, no som Iran, som Pèrsia. No? Iran és el que va de tota la història, no? Però la cultura persa és fenomenal. És una cultura molt oberta, molt alimentada d'altres cultures i amb moltes ganes de saber de les altres. I, bueno, som una gent fantàstica.
I en l'àmbit gastronòmic, amb el menjar, com us veu portar?
Força bé, potser el problema va ser més Mongòlia, perquè l'arròs és vegetariana, bueno, era vegetariana, ara menja algú que no se surt de la dieta vegetariana, però llavors no menjava res de carn, i Mongòlia sempre hi ha carn, sempre. Llavors era difícil en els llocs, era difícil a la casa de la gent, era difícil en els llocs de menjar, i llavors allà sí que vam haver procurat sempre tenir menjar nosaltres, bueno, i ser amables amb la gent que t'oferia menjar i ella pues, anar-ho equilibrant amb coses que s'hi podia menjar, no? No fent, no? Però sí, Mongòlia. Després hi ha coses curioses de menjar, no? A partir d'Iran, així, en els països nòmades fan un tipus de formatge molt agri, molt fort, et trobes curiositats de menjar que no coneixies.
Clar.
O la riquesa de Turquia i Bulgària, que estan a prop de Grècia, i són dietes molt equilibrades i molt, bueno, gastronomies que s'influeixen molt i són molt riques. A Iran és a casa de la gent. Per exemple, a Iran és curiós perquè a fora els restaurants i bars és molt limitat, però a casa de la gent, bueno, cuinen amb flors, tenen una cultura gastronòmica, per mi va ser molt variada, però diferent. No era mediterrània, no? I llavors em va cridar molt l'atenció.
Clar, després de descobrir tantes coses, descobrir tants països, tants menjars, tantes persones, no?, al voltant, imagino que la tornada costaria, no?, en aquest sentit. Després de tant de temps fora de casa, com és tornar al mateix lloc?
Sí, doncs mira, torno a la diferència dels dos, no?, perquè depèn, no?, sempre depèn de cadascú en el moment que està, com li ha viscut el llet, i per què torna, no? La Rosa, com que tornava per reenganxar un projecte propi seu, no?, que havia parat, doncs, i a més a ella li agrada molt la continuïtat, l'estructura, i li va donar en seguida la carrera i venia per fer-la, doncs ella li va costar menys, li va agradar molt viatjar i ara té ganes de viatjar amb el seu fill, però està, li va anar bé tornar, no? En canvi jo, si no hagués tingut la gana de tornar, jo no hagués tornat, jo hagués votat per no tornar, jo hagués continuat perquè estava fabulosament bé. I jo sé que em va costar molt la rutina, el que no hi hagi aquest continu de, no tan sol de sorpresa, sinó d'aprenentatge, d'obertura de ment, no? Sinó com aquest, tornes aquí tot el mateix, que, bueno, que és la vida que has tingut abans, però és un canvi molt brusc. Mm-hmm. És un canvi molt brusc i vaig trigar un temps a relaxar-me.
I al final, Aitor, és tornar, no?, amb una història per la qual vas marxar, és com tornar una mica enrere, no?, i recordar, sí, també imagino, doncs, el mal moment que estaves vivint just abans de marxar, no?
Sí, a veure, encara que marxis lluny, això no desapareix, no? El que passa que el viatge em va ajudar molt per justament, bueno, la frase que jo tenia abans de marxar l'aire i crec que l'havia encertat és que em passés l'aire pel cap, no? Que em passés l'aire. Però a nivell de cervell, no? I és el que va fer el viatge. Però igualment que el dol no va voler treure ningú i bueno, el tornar potser sí que em va fer aterrar un altre cop, però bueno, havien passat 14 mesos i igualment internament hi havia hagut una miqueta de feina i ja l'havia fet l'any anterior, però ja vam marxar un any després de que morís ma mare. O sigui, ho explico molt ràpid, però va ser un procés d'un any per acabar marxant.
Al final el viatge va ser una teràpia per tu.
Sí, podria dir-ho i tant.
I ara amb el vostre fill de 4 anys, també encaminant, doncs, aquesta nova història, aquesta nova aventura, aquest nou viatge, ell és conscient? Us diu alguna cosa? Us pregunta? Està il·lusionat?
Sí, bueno, perquè clar, li hem posat en vena.
Clar, clar.
Bueno, pues sí, que la nostra decoració de casa és, pues, tenim el passadís, un mapa de Mongòlia, tenim les llustres petites de record, tenim el llibre amb fotos de, relacionats, guies de vida, no? Tenim coses i llavors tenim el mapa mundi allà al menjador i clar, sempre l'hem explicat, i un llibre de fotos de Mongòlia gran que li hem explicat coses, i a vegades ens demanen fotos del viatge. I ell, quan juga a fer cabanetes a casa amb llençols i així, diu que és una llurta o un temple budista. Vull dir que segur que té bastant. Llavors, amb la furgo, com que ja fa un temps que la tenim, però encara l'hem d'acabar d'acomodar i fer el gust per viatjar, doncs ell hem fet sortides i ell ja l'ha anomenat casa. I llavors, bueno, doncs sí que és veritat que no pot sortir un dia de l'altre sense dir res, eh? Si ja t'està explicant... li has de dir que clar, no tornaràs aquí, que estaràs coneixent, i bueno, quan ell veu animals i coses que li agraden, diu, pues això està al país, això és tot a l'altre, o un joc de puzzles d'aquests que són països que fa el puzzle. Llavors, ell ja sap que hi ha coses més enllà i que les anirem a veure.
Està preparadíssim. Ja veig que està preparadíssim, sí, sí.
Oh, a més, té un nom d'un mar, no?, del centre d'Àsia, que es diu Aral. És un mar que hi ha entre Uzbekistan i Kazakhstan, i li hem explicat i reexplicat la història. I jo, en el viatge a Mongòlia, pues, m'he trencat el manís, no?, i quan veu el mapa a Mongòlia, pregunta, on de Mongòlia, no?, i per una cosa on trai, per on vau sortir? Doncs que ell, la seva curiositat mateix d'infant, de voler aprendre tot el que té davant, pues, sempre ens està preguntant coses i li hem... i on sé d'on ve el seu nom i tot. Llavors ell partia tot aquest exterior que et pot agradar o que si vols veure coses has d'anar-hi, no? Llavors, a veure què tal, a veure com què tal.
Clar, i ara... Exacte, i ara encara és petit, però quan sigui més gran i li expliqueu això que vau fer amb ell, segur que al·lucinarà i estarà agraït per això també, perquè descobrir món des de tan petit doncs no deixa de ser un regal, no?, per ell en aquest cas. Doncs...
Sí, més, crec que també li donarà part del seu creixement personal.
Clar,
no?
Exacte, no totalment.
Va estar, jo sé, a Namíbia, no?, però el fet de veure animals que no veu aquí, doncs ja li obre la ment i ja li fa entendre el món, no?, encara que sigui la pluralitat, l'acceptació de l'altre, i que hi ha coses a conèixer sempre, que no pots avorrir, no?, que la vida és molt més que el lloc on tu vius així, que després si vols viure allà, doncs t'hi visqui, vull dir, no, cap problema, no?
I tant.
Perquè que hi ha tot el que et van tenir. Jo crec que això, encara que no se'n recordin dels noms dels països i de les coses, haurà viscut tota una pluralitat i una riquesa que espero l'ajudi.
Doncs sí. I potser quan sigui més gran torneu a fer un altre viatge.
Sí,
perquè aquí sap quan tornareu i també doncs, es pot aprofitar i quan sigui més gran tornar i a recordar doncs, tota aquesta aventura.
I tant, i tant.
Doncs, Aitor, moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra aventura, la vostra història. Ja ens explicareu quan torneu, quan decidiu tornar, a veure com ha anat, on heu anat i quant de temps heu estat, perquè potser us quedeu per allà a viure, no?
Oh, sí, hem tancat a un lloc, i tant. O sigui que pot haver un altre capítol i moltes gràcies. Estem encantats que t'hagis donat veu i que t'has interessat el tema.
Gràcies, que vagi molt bé.
Igualment, una abraçada.
La millor pizza d'Espanya es diu Pulp Edition i és obra de Can Pizza, una cadena de pizzeries artesanals nascuda al Prat de Llobregat i que té 3 locals a Barcelona. La proposta incorpora sobrassada, pop, olives de calamata i mozzarella de búfala, i el seu nom és un homenatge a la famosa pel·lícula de Quentin Tarantino. Per això, avui, al matí del cap de setmana, encara no la provarem perquè és molt d'hora, però volem parlar amb els que la fan, concretament amb el cuiner, amb el Lolo. Lolo, bon dia, buenos días.
Buenos días.
Can Pizza ha ganado por segunda vez el concurso a la mejor pizza de España con Pulp Edition. ¿Cómo lo recibisteis, este premio?
Bueno, es un placer siempre cuando te reconocen el trabajo que haces y... Llevamos muchos años ahí trabajando y de reconocimiento siempre me ha agradecido.
¿Cómo la...?
¿Tenemos esta pizza? Pues...
Sí, dime.
No, nada, de esto.
¿Cómo la elaboráis?
Esta pizza la elaboramos, hicimos un yo con Marco y Máximo, que son los dos chicos que llevan todas las pizzerías, de una idea que venía de un amigo nuestro que tenía un restaurante en Menorca y hacía un plato de sobrasada de pulpo. Entonces decidimos de darle la vuelta y poner la pizza. Y como que son sabores fuertes, lo contrastamos con mozzarella, lima y hinojo. Así que se quedan sabores fuertes y delicados a la misma vez.
Imagino que con mucha ilusión, ¿no?, recibir este premio. ¿Os cogió por sorpresa o fue esperado?
Bueno, esta vez era más esperado. La primera vez fue un poco más sorpresa. Esta vez fuimos ya un poco más como convencidos, ¿no?, de querer repetir.
¿Y eso por qué?
Pues, bueno, pues cuando ganas intentas siempre ganar otra vez.
Claro, claro.
Eso es un poco...
Además, habéis ganado por partida doble, ¿no?, como comentabas.
Sí, ganamos también con la margarita por el tema de emoción y todo esto. Y claro, esto es muy reconocido porque estaban los chicos que llevan todas las pizzerías, gracias a ellos que tienen un trabajo muy bueno, como que tenemos 10 establecimientos, ya se queda complicado seguir, ¿no? Y están haciendo un trabajo muy bueno y por eso también se llaman para esto, ¿no?
¿Cuándo sabéis que una pizza es digna de ganar un concurso como este?
Buah, esto es algo, no sé, yo me lo sentía, ¿eh? Ya se lo diga a Isaac, que es mi socio, era como, esto vamos a ganar, seguro. Es algo de cocinero, no sé, entonces habría que decir distinto.
¿Cuál es el secreto?
Buah, el secreto de la pizza es el amor y la decisión. No hay mucho más.
Y la margarita, en comparación a esta, imagino que debe ser muy diferente, ¿no?, de sabor. ¿Cómo apostasteis por una y después por la otra?
Bueno, la margarita, el concurso era presentar una margarita que los jurados miraban, el tema de cocción y de cómo sabría la masa, y la otra para sabor. Entonces, lo de la margarita ganamos porque la pizza mejor cocinada, mejor balanceada y todo eso. Y la otra sí que era por un tema de sabor. Las dos pruebas separadas.
Exacto, el estilo era un estilo libre, ¿no?, marcado, organizado por...
Sí, bueno, el estilo libre era el de la pizza, de la pulpetition.
Exacto.
Que era como probando la pizza, el otro era decir, todo el mundo hacía la margarita y se miraba más la preparación de los chicos, de la cocción, los ingredientes bien puestos, la mala fermentación de la masa.
Claro.
Y el otro era más de sabor.
¿Creéis que esto es básicamente lo que más valoró el jurado?
Bueno, creo que sí. Entre esto, la pizza de la margarita sí, y la otra por un tema de gusto. Uh-huh. También.
Y la gente que venga a Can Pizza, que tenéis tenéis algunos restaurantes por Barcelona, ¿ya puede probar esta pizza?
Sí, sí, ya está en todos los Can Pizza, también en Madrid y en Ibiza.
Perfecto. ¿Y la gente que lo ha probado, qué opina, qué piensa?
Bueno, le gusta mucho, pero tampoco le daban tan apuesta como antes. La otra vez que ganamos también una pizza que teníamos en la carta y costaba un poco. Ahora, cuando una vez que se hace un reconocimiento, siempre más fácil que se ha aceptado algo, ¿no?
Claro. ¿Qué creéis que pasará a partir de ahora?
Bueno, esperamos que sea la pizza más vendida, como nos pasó con la otra.
¿Y tenéis ya en mente alguna otra para presentar en algún concurso?
Bueno, nosotros cada 2 meses más o menos lanzamos unas pizzas especiales. Y la que tiene más éxito se queda en la carta, que nos pasó con una de porchetta, ahora con esta de la cherry tomato de la otra vez, y ahora supuestamente con esta. Entonces sí que cada 2 meses lanzamos una pizza diferente, que sea de temporada, que sea por algún evento.
¿Y estáis pensando en la siguiente? ¿Sabéis un poco cómo será?
Bueno, siempre estamos ahí, tenemos siempre muchas ideas, entonces con los chicos que llevan también el tema de Marte conmigo, estamos siempre elaborando cosas nuevas.
¿No nos podéis adelantar nada aún, no?
Bueno, es que no te sé decir ahora mismo. Estamos ahí, tenemos muchas cosas pendientes.
¿Y solo hacéis...?
Cosas que vamos lanzando.
Claro, ¿y solo hacéis pizzas o también hacéis algo más?
No, tenemos muchos entrantes también, fresquito, tartar, carpachos y cosas variadas. De primero lasaña, tenemos toda lasaña, por lo demás es pizza. Apostamos por la pizza.
Claro, la especialidad y por lo que apostáis es la pizza.
Tenemos muchísimos entrantes frescos, también frito, tartar de carne, de verduras también. Lo decimos que el trato principal es la pizza.
Además, también competisteis con cuatro finalistas más, con cuatro pizzas también más. ¿Cómo fue también compartir competición en este caso, ¿no?
Mola siempre. Mola siempre porque al final hay tensión, todos quieren hacerlo bien, y eso mola mucho al final. Y desde cuando está Madrid Fusión y Fifty Pizza también, que es otra organización, la verdad es que el trabajo del pizzero se está valorando mucho más. Que antes era siempre, se había quedado siempre un poco más atrás de los cocineros, y ahora con todas estas entidades que nos dan imagen, la verdad es que es muy bueno con el tema de las pizzerías, sobre todo los pizzeros, ¿no? De reconocimientos que antes no teníamos.
Exacto.
Son iniciativas muy chulas que nos ayudan mucho, en verdad, también. A nosotros a, ¿cómo te puedo decir? A querer hacer algo más, ¿no? A innovarnos, a mejorarnos siempre.
Exacto, es una motivación extra.
Estas competiciones nos ayudan mucho a hacer cosas nuevas.
Así es. Pues Lolo, cocinero de Can Pizza, a seguir cocinando, a seguir creando estas pizzas para seguir presentándonos, presentándoos a los concursos y a seguir ganando también, ¿no? Habrá que probar esta pizza, a ver qué tal.
Por favor.
Gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias. I continuem d'aquí no res explicant una història personal, la del Santi, amb uns éssers molt i molt especials per ell. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Será Feijóo el nuevo presidente?
¿O Sánchez? ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
¿Cuál va a ser el papel de Vox?
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Bienvenidos a este programa especial.
Ángel Expósito.
¿Por qué? Porque el factor participación es fundamental.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz.
Ha imperado aquí la prudencia.
Pilar Cisneros.
Todo el mundo llega contento.
Y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que se haya hundido?
En las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La relació que cada persona té amb els animals és única i diferent a la resta. Per això, avui volem parlar d'una molt particular. I parlem ara d'una història entranyable. El cineasta Marcel Barrena, director de Mediterráneo, explicava públicament fa uns dies que havia quedat totalment impressionat quan va conèixer el domador de cavalls Santi Serra Camps i la seva forma de relacionar-se, comunicar-se i d'entendre's entre ells. Una relació que ha quedat retratada en el documental Hermano Caballo, on veiem també la narració de l'ascens del Mabruk, un cavall ferit que Serra Camps decideix rescatar en un viatge al Marroc. Avui el tenim amb nosaltres perquè ens expliqui la seva història. Santi, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Deu ser important inspirar en una història com aquesta, no?
Bueno, la veritat que és xulo perquè veus com has pogut recuperar un cavall que pogués estar fatal al Marroc i arribat a on està ara.
Mm-hmm. Quina és la història del Mabruk i la teva també? Quina és?
Bueno, el Mabruk res. El Mabruk vam anar a Marroc a buscar un cavall molt bo, una euga molt bona, una eugara molt, molt bona, i al final quan vaig veure aquest cavall tal com estava allà, que era un cavall que el feien servir per treballar les bessures i tot això, doncs tal com estava allà, que pobret estava fatal de salut i psicològicament, doncs vaig pensar que era molt millor emportar-nos aquest que no pas l'altre cavall que no necessitava l'ajuda. Mm-hmm. I així es va fer. Ens el vam emportar i el cavall ara està a casa i la veritat que és espectacular.
Ara com està? Dius que està molt bé, no?
Molt bé, molt bé. La veritat que ara està superbé, superfeliç, aquí en els camps, corrent, jugant amb els altres. Està fent espectacles amb nosaltres, la veritat que molt bé.
Perquè, Santi, quants cavalls tens actualment?
Més o menys hi ha uns 50 cavalls.
Uns 50?
Sí.
Déu-n'hi-do. Pensava que em diries uns 5, uns 4, no? Però uns 50 cavalls, així sí que no m'ho esperava. Com va començar tot plegat? Com va sorgir la idea de ser domador de cavalls? Et ve des de petit aquesta passió? Com...
Sí, els meus pares eren criadors de cavalls ara. Uh-huh. Jo vaig néixer entre cavalls. Em vaig dedicar una mica a la competició, vaig ser ferrer de cavalls i vaig veure que dintre aquest món hi havia un buit on s'havia de canviar diverses coses. I vaig decidir doncs, intentar començar a estudiar els cavalls amb llibertat, com es comportaven, com era el que feien, tot això, per poder doncs, arribar a comunicar-me amb ells sense haver d'arribar gens amb l'agressivitat ni el maltracte ni res d'això. I al final doncs, hem pogut muntar doncs, una comunicació juntament amb els cavalls que el que ha fet és que els puguem entendre, que ells ens entenguin i que siguem un més de la família, o sigui que som un cavall més al final.
Uh-huh. Quina relació tens amb ells?
La relació és espectacular, al final són com... Són de la família, tal com he comentat.
Uh-huh. I què feu? Què és el que feu junts? Competiu?
No, nosaltres fem espectacles.
Hem muntat
un espectacle de cavalls amb llibertat, on vaig muntar aquest espectacle per donar una notícia on que la gent veigués que sense el maltracte, només amb el benestar del joc, es pot aconseguir el que vulguis amb ells. I fem doncs, una coreografia i un joc juntament amb humà i cavalls.
Clar. Quin és el cavall més antic, diguem-ho, que fa més temps que tens amb tu actualment?
Bueno, ara el primer que vaig tindre va morir pobret fa 2 anys, en Caifruc. Aquell va ser el meu primer cavall, va viure fins als 32 anys. I ara tenim la Nica, que és una de les eugues més especials també que tenim aquí, i és una de les millors eugues que he tingut a la meva vida. I està aquí jubilada en els camps vivint.
I quants anys té?
20 anys.
21. I el més jovenet suposo que deu tenir pocs anyets, no?
Sí. Dels altres n'hi ha bastants. Tots els altres són cavalls joves.
Ja, m'imagino. I què tens pensat fer a partir d'ara amb tots ells? Suposo que deus viure al camp, no?, per poder mantenir-los i poder-los tenir a tots en llibertat, com tu dius. I què és el que fas el dia a dia i què és el que tens pensat també fer en un futur?
Bueno, el que tinc pensat és la vida que porto, que nosaltres ens dediquem a portar aquest espectacle per tot el món, de cavalls amb llibertat, i res, i al final si viuen aquí a la finca, ells estan tot el dia amb tancats grossos en manada perquè ells puguin estar bé i ser feliços entre ells. Després de les nits es tanquen a les quadres perquè així es controla l'alimentació, la temperatura, es controla tot. I res, seguir davant amb el que estem fent ja el dia a dia.
Perfecte. Doncs, Santi Serracamps, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva relació i la teva història amb tots aquests cavalls que han inspirat doncs, també aquest documental del que parlàvem en un principi, no? I sobretot doncs, a seguir també endavant amb aquest espectacle de cavalls en llibertat i això que vols reivindicar, no? Aquest espectacle sense maltractament pel mig, que és molt important també. Gràcies, Santi.
Sí, i tant. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
La mítica sala de festes La Paloma ha recuperat els balls de saló. La reestrena ha estat un gran èxit. Centenars de veterans de la històrica sala de ball hi han anat i no s'ho en pensen dues vegades a l'hora de sortir a ballar. De fet, tots els diumenges a la tarda, de 6 a 10, la banda Tigres del Raval farà ballar a partir d'ara els palomeros interpretant temes d'època. Sobre el tema volem parlar amb la seva propietària, la Mercè Marc. Mercè, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, a més, a la primera sessió han anat moltes persones, no? I també una d'elles és la Pepita Bernat, que és veterana de la sala i té gairebé 104 anys. No falta mai, no, aquesta dona?
No, és que és admirable. Té una energia i unes ganes de viure. És un exemple de persona, bueno, molt, molt forta i molt, molta energia, molt, molt. I a més és el cap claríssim. Bueno, és, i ve a la Paloma ve des de, explica que ve des de que tenia 18 anys i que venia d'amagat de casa seva. Bueno, i això ja diu que és una persona molt independent i bueno, una senyora que tenia en compte, és un exemple de vida.
Exacte. Clar, hem començat amb l'exemple d'aquesta senyora perquè crida l'atenció, no?, que ja amb 104 anys quasi encara continuï venint a la Paloma a ballar. Això és una senyal molt bona, imagino, cap a la sala. Com ha estat aquesta reobertura, tu com a propietària? Com l'has viscut?
Bueno, pues, moltíssima il·lusió, perquè durant aquests 16 anys pues, ha sigut una travessia pel desert, saps? I, bueno, jo quan van tancar vaig empenyar que una sala històrica com és la Paloma, tan emblemàtica, i que el 2005 ens van anomenar les guies Lonely Planet la millor sala del món, doncs que no podia ser de tancar-la, i he lluitat per poder-la obrir. Però, bueno, no, he lluitat, però molt a gust per tornar-la a obrir. És a dir, que aquest dia per mi va ser molt, molt emotiu i molt emocionant, esclar, molt, molt, de veure la gent a la porta fent cua i amb tantes ganes, i que donaven les gràcies de que haguéssim obert. Va ser molt, molt reconfortant, i ho vaig agrair, però molt, 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 molt.
I sí. Per què? Digue'm, digue'm.
No, no, que m'ha quedat, ha sigut una cosa que bueno, m'ha donat molt, ho dono les gràcies a tota la gent que ha vingut, perquè ja li dic, bueno, el que he dit, que ha sigut molt, bueno, per mi, una recompensa tremenda, sí, molt.
Clar, quan fa que esteu tancats i per què vau haver de tancar?
Bueno, doncs, fa 16 anys que hem estat tancats. El dia 1 de gener d'aquest any, 2023, em va fer 16. És a dir, hem estat una mica més de 16 anys. I clar, pues, va ser perquè el barri, la gent del barri de tota la vida, pues, havia nascut amb la Paloma, i els seus avis havien treballat, alguns d'ells, a la sala, però després el barri aquest va canviar molt. I a la gent que han vingut nous, pues, no tenien aquest apreci per la Paloma, i llavors, pues, bueno, ara els hi molestava, i, bueno, total, pues, que ens van tancar. Ara hem fet unes grans obres d'adequació de la sala, perquè al ser una sala tan històrica i que no pots tocar res, pues, també tota l'adequació de per tal d'insonoritzar-la molt bé i tot, pues, és més difícil, perquè de dintre no pots tocar res, tot està protegit per... És com... és una sala que és patrimoni de Barcelona, llavors pues qualsevol cosa que fas representa molt més cost i més difícil, saps? Mm-hmm.
Exacte. Clar, per això li anava a comentar, no, precisament,
sí.
Què és el que heu canviat d'aquesta sala en comparació, doncs, als 16 anys enrere que va ser quan vau haver de tancar? Quines diferències i quines novetats hi trobarà la gent que vagi a partir d'ara?
Bueno, d'aspecte està tot igual. Mm-hmm. Tot igual, perquè ja li dic que totes les reformes que hem fet ha sigut des de fora. O sigui, des del sostre, les parets del voltant de la sala, tot això, pues, s'ha doblat, s'ha fet... s'ha cobert de material d'allant, però la sala està impecable com era abans. L'únic que, esclar, sempre constantment l'anem restaurant, i durant aquests 16 anys, pues, és el que s'ha anat fent amb la mesura que la nostra capacitat econòmica, pues, ens ho ha permès, no?
Clar.
Perquè és dir, no, amb la sala tancada, tot el personal que tenien, que això sí que em sap molt greu, perquè eren gent que ja érem 100 i pico persones, 105 o 106, i clar, aquesta gent que estimaven tant la sala i tot, pues, aquesta gent o bé es van jubilar, o els joves, pues, van buscar una altra feina. I clar, era un equip fet abans, a força d'anys i així, i que sobretot que estimaven la sala molt. I clar, aquesta gent, pues, ja ja no hi són, no els tindrem. I això ho trobo molt a faltar a l'equip de gent que teníem. A poc a poc també anirem fent, i la gent que tenim ara també els agrada molt la sala, però, esclar, jo per mi eren gent que molts eren ja de quan jo vaig començar, saps?
Clar, portàveu tots els inicis i tota una vida junts, no?
Sí, clar, ens havíem acostumat els uns als altres i sobretot que coneixien molt la sala. Va ser molt disgust, molt per ells també, molt disgust. Però bueno, ara també aquesta nova etapa, doncs esperem. Jo veig que la gent jove que venen es queden bocabadats quan entren, perquè és clar, la sala de fora és ben bé com una nau industrial, perquè era l'antiga Fundició Comas. I clar, no s'esperen quan entren a dins aquest espectacle de daurats, de motllures, de ninfes, de dimonis i la làmpara. Clar, es queden molt, molt impressionats i els agrada molt.
Mm-hmm. Clar, parlem d'espectacle i abans comentava aquesta banda Tigres del Raval que farà ballar tots els palomeros els diumenges. Quines bandes més hi haurà tocant aquí a la sala?
De moment, la que tenim així és pels diumenges els Tigres del Raval, i a poc a poc la nostra idea és anar obrint també altres dies a la tarda, i amb potser hi haurà altres bandes. La Paloma sempre, el d'abans era que teníem una banda fixa, i llavors també es feien concerts, es posaven pinxadiscos, perquè també l'orquestra tot el rato no pot tocar, els músics es cansen i descansaven, i llavors pues, hi havia pinxadiscos que posava discos, i també la sala és molt, molt polivalent. S'hi han fet i es poden fer, bueno, concerts, es poden fer esdeveniments d'empreses. És una sala que s'havia fet boxa. És una sala que és molt, molt carinyosa amb la gent que ve. La gent l'estima molt i dona peu a fer-hi molta mena d'esdeveniments.
Mm-hmm. Se li pot treure partit?
Bueno, tota la vida, la veritat és que, sí, ja et dic, si hem fet, mira, als anys 60 ja hi havia molts artistes de catalans, la Guillermina Mota, en Pi de la Serra, molts que havien vingut a actuar a la Paloma, i imagina't si li parlo d'anys, no? I és una sala que el Josep Guardiola havia vingut a cantar. Vull dir, s'han fet moltíssimes coses a la Paloma, i sobretot el que jo m'agrada molt és que la Barcelona estima molt la Paloma. Quan es va tancar hi va haver molt sentiment de pèrdua a la ciutat, a part que és clar que no. La Paloma és la sala més antiga d'Europa que s'hagi conservat com sala de ball. Hi ha teatres molt més antics, però com a sala de ball totes es veu que bueno, han anat tancant, i la més antiga és la Paloma.
Uh-huh. I ara parlareu, imagino, per les vacances, no?, a l'agost, però al setembre sí. Tornareu amb moltes més activitats, és
sí,
així?
Al setembre la nostra idea, bueno, és anar fent a la sala, pues, poc a poc anar fent més espectacles. Durant aquest temps hem fet alguns esdeveniments privats i hem rodat, han vingut a rodar pues, programes de televisió, aquest programa que bueno, perdoneu, però no me'n recordo com es diu, que és d'un senyor, bueno, que és català i que endivinen, que fa molts anys que dura, mira, perdona, no sé com es diu, però
cap problema. Sí,
però han fet molts programes de televisió per Nadal. TV3 també va fer com una projecció de Nadal que els va rodar a la sala. Moltes coses es poden fer a la Paloma.
I per exemple, és
que és un plató que és com, la Paloma és com de Fellini, de pel·lícula de Fellini, i els personatges que venien eren molt, molt tipus Fellini.
Exacte. I Mercè, per exemple, durant aquests anys que ha estat tancada la Paloma, què és el que has fet? A què t'has dedicat?
Pues anar-hi cada dia, pràcticament, cada dia no, però pràcticament, tret de l'estiu. És així, però sempre he anat baixant a la Paloma perquè, bueno, sigut la Paloma, sigut la meva vida, i m'ha de dir això que no. Era de la família del meu marit, no, jo era la sobrevinguda. Però només entrar-hi quan anava a la facultat, el meu marit em va dir que el seu tio avi tenia una sala a Barcelona, al barri Xino, i m'hi va portar un dijous a la tarda i, bueno, em va encantar, perquè era la vida, érem gent molt gran. Jo, clar, llavors tenia 23 o 24 anys, que per mi els veien molt grans, perquè hi havia gent de 70 i 80 anys, inclús, i ballaven com uns descosits, i s'ho passaven, però era la vida, senzillament. Jo estava acostumada, clar, a les meves àvies, pues, que feien mitja, i clar, quan vaig anar allà i vaig veure gent de l'edat d'elles i que s'ho passaven tan divertit, i també pues, vaig pensar que, no ho sé, em va arribar al cor, va ser un amor a primera vista, saps?
I ara imagina't, anys després, propietària d'aquesta sala, i reobrint de nou ara la Paloma amb tot aquest èxit i aquesta cua que comentaves de gent esperant aquesta reobertura històrica, no?, i meravellosa per tots ells.
És molt amable. Moltes gràcies per dir-m'ho. Agraeixo moltíssim.
Gràcies. Mercè, gràcies. Ha sigut un plaer parlar amb vostè i que ens expliqui com ha estat aquesta reobertura i la il·lusió que li posen. Gràcies.
Bueno, moltes gràcies, Marc. Gràcies.
Gràcies. Adéu, bon dia. Adéu. I d'aquí una estona, si abans parlàvem de que hem de tenir present si anem a la platja o a la piscina, ara això ho volem portar també al dia a dia en general, perquè immersos en aquesta onada de calor, expliquem com ens podem protegir.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, la radio en la que crees. Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Más calor, más sol, más playa. Más piscina, más bronceador, más toalla. Más descuento, más bañador. Selección de baño de mujer con hasta el 40% de descuento. Desigual, Chantel, Sprit, Énfasis, Gotex, Ori, Triumph. Del 13 al 19 de julio, las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com podem protegir-nos de la calor i evitar que ens passi factura a la nostra salut? Doncs això, precisament, ho explicarem ara aquí, al matí del cap de setmana. Els metges estan alertant d'un rècord de morts per calor aquest any a Catalunya. Les altes temperatures prolongades poden ser letals per gent gran que viu en sols, no s'hidraten bé, i tenen dificultats per mantenir refrigerada a casa seva. I diuen que molt possiblement aquest estiu hi haurà més morts que mai atribuïdes a la calor. De fet, els epidemiòlegs temen que aquest augment de la mortalitat ja es produeixi aquests dies, amb l'entrada de massa d'aire calent procedent d'Àfrica, i recentment també ens assabentàvem de la fatídica notícia de la mort de 2 agricultors des que ha començat l'estiu. Sobre el tema, volem parlar amb l'infermer d'atenció primària de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, el Raül Porres. Raül, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Les persones grans i sobretot les que viuen soles i pateixen dificultats per fer front al rebuig de la llum també són les més exposades, oi?
Sí, així és. A banda de les morts, que diguem que són les xifres que més ens anan alertant, sí que hem de tenir també present altres col·lectius més sensibles, més vulnerables i que també són molt susceptibles a tenir problemes, no? Parlem de la gent gran, la gent que viu sola, per exemple, no? Gent que no té a ningú a qui cridar en el moment de sentir-se malament, o altres col·lectius tipus els nadons, que també són una població molt susceptible, o persones amb discapacitats o amb algunes patologies cròniques que es poden descompensar també per efecte de la calor. Ja no només parlem d'un cop de calor, que seria l'efecte més greu d'aquestes altes temperatures, sinó d'altres complicacions que també poden ser rellevants.
Clar, aquests dies, com comentava, hem hagut de lamentar la mort d'aquests dos agricultors des de que ja ha començat l'estiu. Aquests són els primers efectes de les onades de calor d'enguany, no?
Sí, sí, sí. Sobretot són les persones que treballen o que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure, que són més poden patir aquestes altes temperatures, i sobretot que a vegades no poden ajustar la seva activitat horària amb les franges de més calor. Jo ja et dic que també des de l'atenció primària, per exemple, les infermeres estem desenvolupant una tasca aquests dies de detecció d'altres col·lectius vulnerables que no són, en aquest cas, els més exposats a nivell ambiental, però que també hem de tenir presents com són això, no? Les persones vulnerables. Estem fent ara mateix el Departament de Salut ha activat un protocol, un programa de prevenció d'onada de calor, on estem elaborant un cens i una cerca activa de totes aquestes persones que es visiten als centres d'atenció primària per tal d'anar vigilant i alertant, donar consells per com adaptar-se a aquestes condicions climàtiques.
Mm-hmm. Quins són els cops de calor més habituals?
Bueno, ja et dic, sobretot els efectes més greus estem parlant de persones que estan exposades a l'aire lliure. Mm-hmm. També és veritat que en un entorn tancat o amb una activitat física intensa, amb una alta temperatura, també podem tenir algun efecte preocupant, i sobretot és que a vegades el risc que podem, que també ara ens convé reforçar perquè no passi, és que estem minimitzant els efectes de la calor. No? Estem acostumats, és un país mediterrani, és un país on estem acostumats a viure amb calor, a gaudir de la platja, a gaudir del sol, però és cert que a vegades, bueno, potser no cal que canviem les nostres dinàmiques i ens confiem. No? Llavors, moltes vegades minimitzem aquests efectes i també estan donant problemes, no? Per exemple, bueno, no passa res si surt una estona a passejar a les 12 del migdia i ja... No? Doncs és una mica tenir present que sí que comencen a passar coses, que el que abans era extraordinari ara és més freqüent i que sí que cal ser més curosos amb aquesta exposició extra que estem tenint.
Exacte. Ja fa temps, però, que ens trobem en una situació crítica, podem dir, no?, en aquest sentit, però aquest any sembla ser que encara anirà més en augment, no?
Sí. Presentaven xifres de que, per exemple, de fa només 5 o 6 anys, aquestes morts, que és el que més quantificàvem, passaven d'unes 43, crec que eren el 2016, a aquest any passat, que ja van ser unes 122 persones que van morir a conseqüència del calor. El que sí que notem és que no és que sigui... És que el perill més, diguem, més... la situació més perillosa la trobem amb les situacions d'onada de calor, no? O sigui, és normal que a l'estiu hi hagi molta calor, però durant aquest període de temperatura estiuenca hi ha onades de calor, que aquestes onades de calor sí que són més freqüents, no? El que parlen els experts en meteoròlegs és que cada cop hi ha més freqüència d'activitat extraordinària, no? O sigui, per això, suposadament, durant aquests períodes, doncs podem tenir més conseqüències també a nivell de salut, no? El que abans era un episodi, una onada de calor durant un estiu, doncs ara potser podem trobar dos, tres onades de calor, que són aquestes temperatures especialment extremes, no?
Clar, exacte.
Com, per exemple, ara que estem a l'inici de l'estiu i ja han començat amb una primera onada de calor, doncs si això es va augmentant la freqüència, doncs per això segurament les conseqüències es preveuen més greus.
Mm-hmm. Exacte. També hi ha hagut avenços en el, pel que fa a la normativa laboral i la prevenció, en aquest sentit també ha anat millorant. S'estan posant mesures perquè la gent cada cop, podem dir, que està una mica més conscienciada, no?
Sí. És veritat que sembla que aquest missatge cada cop és més rellevant, no? Cada cop treballem més aquest consell. Però també és cert, i que amb això també les infermeres dins dels equips d'atenció primària són molt sensibles, és tenir present que no tothom té les mateixes possibilitats d'adaptar-se a les temperatures. Com també es passava a l'època de l'hivern, on no tothom pot tenir calefacció, hi ha gent amb precarietat, doncs no tothom té accés a un aire condicionat, no? Hi ha llars, hi ha persones, com deia, de més fragilitat, persones que viuen soles i que potser sí que tenen un ventilador, però en molts casos no és suficient, o persones que no tenen a ningú amb qui recórrer per anar a fer la compra, i que a vegades aquestes limitacions o aquestes condicions de personals, doncs també s'han de treballar, identificar-les, i bueno, tot i que adaptem algunes normatives, no sempre són suficients per cuidar-nos al 100%.
Mm-hmm, exacte. Quin paper tenen els CAPs en aquest moment?
Bé, doncs, com deia, s'ha iniciat des de CatSalut ara una mena d'accions per prevenir els efectes de la calor, que van des de sensibilitzar, sobretot a detectar aquestes persones amb risc de vulnerabilitat, no? Estem treballant, per exemple, davant col·lectius de risc, no? Per exemple, el meu centre d'atenció primària a Badalona, on jo estic, doncs, davant de persones amb nadons, per exemple, doncs estem enviant SMS per informar de les campanyes, donar els consells. Estem fent trucades proactives a persones que tenim detectades que viuen soles, doncs les seves infermeres ens estan trucant, com estàs, estàs bé, com tens la teva casa, que sàpigues que si et trobes malament, donem aquests símptomes, no? Si et trobes malament, doncs pot contactar amb nosaltres, o fins i tot estan rebent visites domiciliàries de seguiment, no? Hem de pensar que, per exemple, una malaltia crònica, un tractament antihipertensiu, pot variar el seu efecte amb la calor, i aquestes coses també s'han de detectar, no? Llavors, des dels centres d'atenció primària, doncs ara estem fent tota aquesta campanya per identificar els riscos i treballar-los i sensibilitzar la població perquè tingui cura de la seva salut.
Mm-hmm. Clar, preguntava això perquè la gent gran, doncs, és un objectiu clar, no?, amb aquest tema dels cops de calor, ja que no suen tant com la gent més jove, no? I per això moltes vegades també no són conscients, potser, de que tenen calor i de que necessiten hidratar-se més del que ho fan, no? Vosaltres, amb aquesta gent gran, per exemple, quin protocol seguiu? Quin seguiment feu? Com ho feu, això?
Sí, doncs tenim el sistema informàtic que ens permet detectar per edat i per episodis diagnòstics, i tenim identificades un cens de persones amb diferents riscos, que tot això amb el departament hem treballat, depèn del risc més alt o més baix, doncs, com et deia, estem fent aquest consell proactiu amb trucades telefòniques, amb Clar. Visites domiciliàries, per precisament això. Moltes vegades què passa? Que amb l'edat no es perd aquesta sensació de set. No tinc ganes de beure aigua, llavors no m'hidrato amb prou freqüència, no? I tot això, pues, es reforça amb aquestes intervencions que podem fer, i fins i tot en qualsevol visita a la consulta que puguin fer aquestes persones.
Exacte, i els més vulnerables també pot ser que tinguin problemes per pagar la factura de la llum, no? A l'hora de contractar, doncs, aires condicionats, ventiladors i mil històries més d'aquestes, no? Per tal de pal·liar una mica aquesta calor que fa als domicilis també. I el canvi climàtic encara s'està notant més en aquestes èpoques de l'any, i més a més a sobre també d'aquestes persones que són més propenses a patir-ho amb més mesura, no?
Sí, fins i tot pot donar més aïllament social. No? Sabem que hi ha persones que no poden sortir al carrer a passejar, a parlar amb els amics, perquè estem recomanant que no ho facin, i llavors no tenen interacció amb altres persones. No? En aquest sentit, també s'està intentant donar coses que sí que busquin espais climatitzats, per exemple, dius, mira, doncs puc sortir a la biblioteca, no? Que també s'ha publicat amb el Valent tota la informació a la xarxa pública de biblioteques, que es pot fer servir com un espai saludable, fresc, i on poder, diguem, tenir aquestes distraccions, interaccions i trencar aquesta sensació de he d'estar a casa i no puc fer res, no? Mm-hmm. I el que dèiem, sobretot, és proactivament hi ha moltes persones que l'únic espai de trobada és sortir a dinar en un casal, i en aquest sentit no ho poden fer tant, i això genera realment uns riscos que estem intentant posar en cura amb aquesta detecció i identificació.
Aquests serien, de fet, els anomenats refugis climàtics, no? Que amb l'arribada de l'estiu s'ha ampliat aquest nombre de refugis fins a 42, i inclouen doncs, equipaments municipals, com per exemple les biblioteques o aquests centres als quals et referies, per a aquestes persones que, si a casa seva doncs, no poden fer front a aquestes despeses o tenen aquesta calor tan intensa, puguin adreçar-se a aquests llocs, no?
Això mateix. Sí, ja dic també amb aquest efecte de sociabilitzador, moltes vegades, no? Sí que ens hem d'adaptar, haurem de canviar els nostres hàbits i deixar de fer algunes coses i fer les altres, haurem de matinar més, haurem de conciliar alguns temes per evitar aquestes altes temperatures, però a vegades això ens pot suposar doncs, trencar amb activitats que són vitals, que són les úniques que tenim, no? Llavors tenir aquestes alternatives també més lúdiques o també és és molt important per tenir cura d'aquestes persones.
Doncs sí. I ja per acabar, quines recomanacions diríeu vosaltres des del sector que s'haurien de seguir per tal d'evitar tenir un cop de calor?
Bueno, jo sobretot lo que sí que recomanaria és el que dèiem, no minimitzem els efectes de la calor. Com deia, estem en un país acostumat a viure mediterrani, acostumat a viure en un clima de sol, de gaudir de la platja, i subestimem que no passa res si estic més exposat, no? Llavors, sobretot és això, adaptem la nostra estil de vida, evitem aquestes hores centrals del sol, ventilem la casa, la roba també, la protecció solar, no? Però també beure molta aigua, el que està publicat a tot arreu, i adaptem el nostre estil de vida amb aquestes noves condicions climatològiques que cada cop són més sovint. Mm-hmm. No? Llavors, allà és, no, la por sempre mai va bé per no? Perquè ens genera un rebuig, però sí que és veritat que ens hem d'adaptar. No? Calen canvis, no minimitzem els efectes de la calor i no passa res si ens adaptem, no? Reorientem la nostra activitat, igual que no anirem a pujar una muntanya amb unes sabates de platja, doncs si jo he de sortir al carrer, doncs em protegiré d'una manera adequada, no? Fem servir més un barret, les ulleres, la crema solar, la roba, que també sigui amb un teixit adequat, que també ens protegeix dels, no? Portar roba a vegades també és una protecció, no? A vegades pensem que sense roba estic més fresc i no sempre és veritat, no? La roba és una primera protecció. Hidratem-nos i gaudir de l'estiu, però amb aquests petits canvis en la nostra vida, no? Mm-hmm. Matinem una mica més, sortim una mica més tard a la tarda i intentem fer aquests petits canvis que realment seran necessaris.
Doncs Raül Porres, infermer d'atenció primària de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquestes eines per afrontar ara que venen aquestes onades de calor, que ja estem immersos dins d'elles i que ens afecti el menys possible. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Vagi bé.
Atenció al que expliquem ara, perquè l'olor del sabó que fa servir et fa més o menys atractiu pels mosquits. Sí, això és el que diu un estudi dels Estats Units. Fins ara sabíem que el seu ús canviava la percepció que tenim de l'olor corporal dels altres, però el que no teníem ben clar del tot és que aquests productes també canviaven la manera com els mosquits ens percebien a nosaltres com a possibles preses, mentre que alguns sabons els atrauen, d'altres, en canvi, els repel·leixen. Sobre tot plegat, volem parlar amb la vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la Marta Alcalde. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Marta, clar, tothom fa una olor diferent, fins i tot després d'aplicar-se el mateix sabó, no?
Sí, bueno, la veritat és que tots nosaltres fem un olor, no? Desprenem un olor i és diferent. Cada persona té el seu característic. Llavors, en funció de quan utilitzes un sabó, depenent del teu olor, no?, corporal, doncs la barreja, diguéssim, que farà que l'olor que quedi final sigui diferent. Per tant, a lo millor, arrel d'aquest estudi, no?, doncs potser hi ha això, no?, sabons que, o persones que utilitzen el mateix sabó, doncs, es creguin o no es creguin.
Clar, exacte. Si una persona utilitza un sabó que és el mateix que un altre, no, no té per què olorar igual, sinó que també hi ha diferències, encara que sigui el mateix sabó, per l'olor pròpia que ja té cadascú.
Sí, de cara... sí, això, bueno, de centre més o menys s'ha sapigut, no?, que els mosquits es sentien atrets, no?, per l'olor de les persones. Llavors, per què alguns els hi piquen i altres no? Doncs depèn una mica del nostre olor, bueno, de l'olor que nosaltres desprenem. I que, bueno, que ve arrel d'una sèrie de substàncies que nosaltres desprenem a través de la pell per la transpiració. Llavors, clar, això nosaltres no, bueno, ho podem notar, però no tant com els mosquits, i entenc que ells són molt més sensibles. Llavors, aquest estudi que fas menció, el que feia una mica és veure això, no?, quins sabons amb la mateixa persona, bueno, amb diferents persones, doncs un mateix sabó com actuava i tal. El que aquí també s'hauria de... No, jo crec que això són temes que són com molt preliminars, no?, que potser encara es necessita més estudi, i també seria interessant, no?, veure això que estem dient, no?, de com al final també varia una mica la barreja del olor del sabó amb l'olor de la pròpia persona, no?, que farà que això pugui anar cap a un cantó o cap a un altre, i també el tema de quant de temps perdura l'olor del sabó, no?, a la persona.
Exacte.
Perquè al final tu quan et dutxes, doncs quan surts de la dutxa sí que fas molta olor, però a mesura que passen les hores, doncs aquest olor es va barrejant amb el teu i amb altres olors de l'ambient, no?, i al final es dilueix i es perd completament. Per tant, o sigui, sí que potser amb aquest estudi, no?, s'ha vist que hi ha olors que treuen més i olors que treuen menys, però bueno, tot s'ha de fer una mica, bueno, que és un estudi, no? O sigui que després extrapolar aquestes condicions a la vida real, pues, no tenen per què ser exactament igual.
Exacte. Perquè, clar, si ho encarem de cara al tema d'aquest de les olors, no?, com parlàvem fins ara, quines olors podríem dir que atrauen més els mosquits?
Bueno, a veure, jo d'això sempre, bueno, s'ha pensat, no?, que els mosquits, determinats olors algunes flors o algun... Perquè els mosquits també, bueno, viuen en un medi natural, no?, i a més de menjar, bueno, de picar-nos per agafar la nostra sang, doncs també s'alimenten de les plantes, del nèctar de les plantes i així. Llavors, hi ha determinades plantes, doncs, que potser també els hi atreuen. Llavors, per això sempre es diu, no?, que quan et poses perfums, doncs és més fàcil que els puguis atreure, o quan et poses, doncs, bueno, la roba de colors, no?, perquè també és una manera com de treure'ls. No sabria dir-te exactament quins olors, saps?, si la banda, si tal o qual, donaria més atracció, perquè això encara no sé si hi ha estudis que diguin exactament amb molta fiabilitat quin.
Mm-hmm. Els colors de la roba també influeixen, en aquest cas?
Sí, normalment això, doncs, pues això una mica el que deia, no? Els colors vius o així, pues potser atreuen més, i en canvi colors que siguin més suaus, bueno, pues, o més clars... Pues,
són més neutres, no?
Pues, exacte, més neutres, perquè al final tu, si t'estàs movent i vas amb un color vermell, pues segurament, doncs, ells, a part de per l'olor, pues, la vista, no?, també els hi deu atreure. Llavors, si és un color més neutre, pues, passa més desapercebut.
Clar. Si una persona resulta molt atractiva pels mosquits i en canvi doncs, utilitza un sabó que no sigui tan atractiu per ells o colors de la roba, com dèiem ara, més neutres, podria fins i tot evitar que els mosquits se l'apropessin, encara que ella, per naturalesa, doncs, sigui una presa fàcil en aquest cas?
Bueno, jo crec que en aquest cas, com que tot això encara està una mica en estudi, no? Doncs seria una mica agosarat de dir, no? Que determinats sabons poden, poden fer que no et piquin els mosquits o que et piquin. I per tant, jo el que sí que crec és que la persona que sàpiga que, bueno, perquè ja ho té l'experiència, no? Que de cada estiu doncs, li piquen molts els mosquits, doncs que aquesta persona, doncs, independentment del sabó que utilitzi o de la roba que utilitzi, doncs ha de posar mesures, no, per evitar aquestes picades. O sigui, amb això el que vull dir és que tots els estudis aquests que s'estan fent doncs, van encaminats, no, a saber una miqueta més de com funcionen els mosquits i de com es senten atrets per nosaltres, però que de moment encara hi ha molt recorregut i encara s'ha de fer molt més estudi per poder una mica anar més enllà en dir coses, no, més específiques. Llavors, amb això, el més important és posar mesures preventives o bé mitjançant mitjans físics, doncs mosquiteres a casa o bé evitant, no, tot el que ja sabem de tenir l'aigua, bueno, l'aigua estancada, pues, a les plantes al voltant de casa o així, per evitar la proliferació dels mosquits i també pues, utilitzar repel·lents en el cas que vagis bueno, a l'exterior i que siguis una persona que realment doncs, et piquen molt.
Mm-hmm. Els repel·lents, podríem dir que tots són útils per tothom?
Bueno, els repel·lents hi han de diferents tipus i bueno, no, o sigui, s'hauria de mirar en funció de cada persona, la franja d'edat, o sigui, no és el mateix, per exemple, amb els nens que amb les persones adultes. També és important a l'hora d'escollir el repel·lent a quina zona geogràfica estàs, no? A lo millor si te'n vas a un viatge pues, a una zona doncs, tropical, doncs allà necessites un repel·lent que sigui més potent perquè allà hi ha mosquits que, bueno, que et poden transmetre alguna malaltia, no? Que aquí no és endèmica i allà sí. I per tant, no tots els repel·lents serveixen per tothom ni en tots els moments. O sigui, s'ha d'escollir una mica bé, no? el tipus de repel·lent en funció de la teva situació.
Clar. I aquest estiu es preveu que hi hagi molts mosquits o tindrem menys?
Pues la veritat és que no ho sé molt bé perquè no, jo no sé molt bé d'aquestes coses, però entenc que tots els mosquits, bueno, cada any n'hi ha molt. Realment ha sigut molt, molt sec aquest hivern, però tampoc no ha fet gaire fred, per tant entenc que tampoc no s'haurà mort del tot. I ja m'ha semblat que escoltar gent, no?, que ara que ha començat a, bueno, ha fet primeres pluies ara aquests dies al darrere, doncs ja començava a haver-n'hi. Per tant, entenc que sí, que continuarem com sempre, no?, i tindrem bastantes picades. I llavors, al final, l'important això és evitar-les i un cop que et piquin, doncs, bueno, pues posar mesures per evitar aquesta cuissó i aquestes molèsties que normalment generen.
Exacte. Ja us han arribat persones a la vostra farmàcia, imagino, no?, per preguntar sobre aquests... com evitar, no?, aquests mosquits ara que començarà l'estiu.
Sí, ara que comença l'estiu, sí, i a més, clar, també no només que començarà la calor, sinó que també passen més estones a fora, hi ha les finestres obertes i tot, llavors això afavoreix que, bueno, a que si estan a fora, doncs entrin. Per això et deia, no?, en aquelles persones doncs, que siguin més sensibles a les picades o bé que els piquin molt, doncs tenir aquestes mesures de prevenció, el primer de tot, doncs, mosquiteres per evitar l'entrada, i després, doncs això, no?, roba llarga, de màniga llarga i ampla, amb colors clars, i l'ús de repel·lents en la part de pell que quedi exposada a l'exterior, bueno, que quedi lliure de roba. Mm-hmm. Llavors, d'aquesta manera, doncs, s'evita, no?, al màxim la picada, perquè al final, si són persones que tenen reaccions de sensibilitat importants, hi ha persones que potser si fan al·lèrgia, llavors, realment, doncs, clar, això pot ser, bueno, la molèstia és més greu, no?
Exacte. Imagino que l'edat no influeix, no?, en el fet de que et piquin més o menys.
Bueno, a ver, als nens els hi piquen, bueno, al final piquen a tothom, no? Hi ha també un tema que et sol dir, no?, que és la quantitat de CO2 que nosaltres emetem al respirar. Llavors, per exemple, doncs les embarassades, el tenir més, bueno, les embarassades doncs, són com una mica més propenses a que els hi piquin, però al final jo crec que piquen a tothom, saps?, nens i adults, i l'únic que s'ha de fer doncs, és ser conscient, no?, de que aquests bueno, els mosquits estan allà i que s'ha de protegir.
Tractar-ho i evitar-ho abans de res.
Sí, sobretot intentar posar, abans de tractar, doncs sempre intentar posar mesures preventives.
Exacte.
No? Perquè, de fet, clar, t'evites ja també el que és el malestar, la picor, perquè al final clar. Ja sabem, no?, que quan pica, pica, i el de gratar-se, doncs, bueno, doncs està malament, però clar, al final a vegades és com una mica inevitable.
Inevitable,
no?
Exacte. Doncs Marta Alcalde, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que no ens piquin molt els mosquits aquest estiu.
Pues bé, també ho espero. Vinga,
gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
I entre altres coses, avui volem parlar també dels efectes de la tecnologia sobre les relacions familiars. Més de la meitat dels pares espanyols, concretament un 52%, confessa que els dispositius electrònics redueixen el temps de vida que passen en família i un terç admet que aquests creen conflictes a la llar més d'un cop per setmana. Sobre el tema en volem parlar amb la professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, la Sara Malo. Sara, molt bon dia.
Hola, Júlia.
Podem dir que aquestes pantalles estan interferint significativament en la comunicació i, per tant, en la relació que tenim entre pares i fills?
Bé, efectivament, com ja s'està publicant en diferents estudis, sí que una part molt important del temps, no?, que dediquen tant els fills com els pares, no?, és a les tecnologies i, per tant, sí que, no?, podem dir que hi ha certa interferència en aquests processos de comunicació, no?
Uh-huh.
I això, doncs, si no es regula, sí que pot portar problemes, no?, problemes en la comunicació familiar i fins i tot problemes, no?, de que alguns adolescents desenvolupin també alguns tipus d'addiccions.
Clar. Clar, bàsicament això té un nom, no?, es diu pubbing a la família, sí. I és que és quan pares i fills s'ignoren entre si pel fet de tenir les pantalles al davant. Clar, sí. Jo imagino que és un problema quan es produeix fins a tal punt, no?
Sí, tant, és un problema. Jo crec que hem de preservar, les famílies, no?, han de preservar espais de socialització presencial i lliure de pantalles, no? És a dir, hem d'aprofitar aquells moments, ja que avui dia, no?, en una societat que estem tots tan ocupats i tenim pocs espais, no?, que compartim conjuntament, doncs aquells pocs moments, no?, que passem tots junts, com per exemple l'hora dels àpats, hauríem d'intentar, doncs, que fos espais lliures de pantalla i espais per realment doncs, generar aquests processos de comunicació i de vinculació, no?, entre els membres de la família.
Uh-huh. Això també no sé si deus estar d'acord, Sara, que normalment passa amb més freqüència, si cap, no?, entre adolescents, no?, l'edat adolescent entre 11 i 14 anys, la d'aquest ús més intensiu, no?, i més continuant del telèfon mòbil, per exemple, també entre altres aparells, imagino, i molt d'ells, doncs, molts d'aquests joves reconeixen, no?, practicar sí. aquest pubbing, practicar aquesta, el fet aquest d'ignorar, no?, a les persones que els envolten per tenir les pantalles al davant. Amb aquests adolescents, sí. quines són les mesures que hauríem de prendre?
Clar, jo penso que és una feina que un ha de fer abans de l'adolescència, no? És a dir, com a pare tenim l'obligació, no?, d'educar nostres fills des del primer moment, no?, des que són petits, i per tant aquests processos de regulació que et deia, no?, d'establir sí. normes, han d'aparèixer abans de l'adolescència, no? És a dir, els pares hem de ser capaços, des del moment en què nosaltres decidim que els nostres fills accedeixin a les pantalles, sigui amb l'edat que sigui, establir unes normes, i unes normes que siguin establertes pels adults, però negociades i explicades als fills. Perquè si no hi ha aquest procés de negociació i d'explicació, no?, de per què serveixen aquestes normes, serà difícil que després les segueixin, també. Un altre element molt important és que els adults hem de ser d'exemple, hem de ser un exemple clar d'aquest bon ús de les pantalles, no? sabem que s'aprèn més a partir del que observem que no pas a través del que nosaltres diem. No? Llavors és important que nosaltres siguem exemples d'aquest bon ús.
Clar, clar. Això també és molt important, no, no només prohibir als nens, sinó també aplicar-nos-ho a nosaltres mateixos i tant.
Efectivament, efectivament. És superimportant. No? Nosaltres vam fer un estudi fa uns anys en què vam observar, no, que bona part dels adolescents informaven, no, que no tenien normes establertes a casa sobre l'ús de les tecnologies i que alguns deien fins i tot que aquestes normes moltes vegades les aplicaven als pares, tampoc se seguien. Llavors jo crec que és molt important transmetre aquesta congruència, no, entre el que diem els adults i el que fem, perquè a vegades els hi prohibim amb ells, però nosaltres fem, no, aquest tipus de conductes.
Clar. Al final, no sé si podríem dir que hem confós, en certa manera, aquesta connectivitat a internet amb la vinculació en aquestes relacions socials. Hem confós una cosa amb l'altra o encara estem a temps o encara ho sabem separar?
Bueno, pot haver-hi certa confusió, però està clar que el vincle no és el mateix que la connexió, no? Diguéssim, aquest vincle afectiu, no?, que s'estableix entre individus, sobretot s'estableix a nivell presencial, no? Hi ha molts elements que intervenen, com és el contacte visual amb els altres, no? Tota aquesta comunicació, no? No verbal, no? Que establim amb el nostre cos, no només amb la nostra veu, no? I per tant, és important, no, que generem aquesta vinculació afectiva amb les persones fora de la xarxa. Això serà garantia de que després nosaltres establim també bons vincles en l'entorn virtual.
Clar, clar. Sí, sí, al final és fort, però és així, no? El fet de substituir el vincle personal amb aquesta connexió tecnològica, doncs és una realitat, no?, d'avui en dia. Cada cop ens hem fet també més individualistes a conseqüència d'això?
Sembla ser que sí, no?, que la tendència de la societat és cada vegada més aquest individualisme, no? I, per tant, jo sempre penso, no, que sempre estem a temps de les coses diferents i, malgrat que hi hagi aquest punt d'individualisme, que en certa manera, doncs, a vegades pot ser bo, no?, per promocionar, doncs, diguéssim, per exemple, la teva pròpia carrera professional, és molt important que també tinguem en compte altres valors més col·lectivistes, no?, més de pensar en l'altre, més de respecte cap a l'altre, no?, i, per tant, revertir una mica, doncs, aquest individualisme cap al que sembla que anem tots plegats, no?
Exacte. I mirar també el nostre entorn, no?, i veure les persones que ens envolten a la vida real, diguem, i tampoc, doncs, deixar escapar aquestes persones, perquè al final, doncs, la pantalla és la pantalla i les persones que tenim al costat també és temps que passa, no?
Exacte, sí, no? És a dir, a vegades tot el que fem online són vincles molt efímers, no?, perquè moltes vegades ens relacionem amb persones que ni tan sols sabem qui són, qui hi ha al darrere, no?, o servir per una cosa més lúdica. Jo penso que hem d'entendre bé, no?, que la nostra vida es basa, no?, amb la presencialitat i amb el vincular-te i a respectar, no?, i entendre les persones que tens al teu costat, no?, i això vol dir, doncs, estar amb la família, estar amb els amics, portar una bona, diguéssim, higiene, no?, digital, que vol dir, no?, pues fer altres activitats, diversificar el que fem, no?, doncs estar a l'aire lliure, tenir activitats d'oci, i les pantalles, evidentment, formen part de la nostra vida, però com un element més, no pot ser que siguin tota la resta.
Exacte. Totalment. Doncs Sara Malo, professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, gràcies per conscienciar-nos sobre aquest tema i donar la importància, sobretot aquesta última frase que has dit, no?, de que no pot ser-ho tot, aquesta tecnologia. Ha de ser una part més, com moltes altres, però en cap cas, doncs, suplir, no?, aquest, o substituir aquest vincle personal amb la gent que tenim al costat. Uh-huh. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular. Nosaltres tornem demà a les 6, a la mateixa hora, aquí, en el programa del matí del cap de setmana. Que acabeu de tenir un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, el matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
No hay verano igual, pero en las segundas rebajas hay algo que se repite. Accesorios Guess y Hugo, 20% de descuento adicional. Zapatería Guess, Lodi y Josepo, 20% de descuento adicional. Accesorios Hombre, Lotus y Olimpo, 20% de descuento adicional. Del 6 al 19 de julio, sí, lo has acertado, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales. Te da gracias a ti.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.